Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, però, com sempre, tindrem la previsió del temps amb Carlos Lara, de Meteosat. Com cada divendres, volem saber quina és la previsió del temps a cara al cap de setmana. Per aquest motiu ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu i també el responsable de Meteosat. Però abans, això sí, farem el resum de la setmana. Carlos Lara, molt bon dia.
Molt bona, Jordi.
Bé, farem la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans el resum. Quin resum tindríem aquesta setmana on vam tenir pluja?
Bueno, pues eso, un poquito. La semana empezaba marcada por la abundante nubosidad. Lunes y martes, pues ya fueron dos jornadas de predominio de las nubes frente al sol, pero de momento sin precipitaciones. Unas precipitaciones que llegaron el miércoles con la formación de una borrasca frente a nuestras costas. Y pues además las precipitaciones fueron bastante más generosas de lo que en un principio se podía esperar, y es que dejaron aquí en San Andreu 15,4 milímetros, pero en zonas del litoral hubo registros de 40, 50 litros, así que, bueno, pues una borrasca bastante productiva, cosa que no parecía, y aquí pues ya superamos este mes los 40 litros, 41,2 milímetros acumulados, lo que suponen que ya superamos pues la media climática después de un mes de enero muy seco. Pues este mes de febrero de momento ya superamos la media climática, que ronda los 29 milímetros. En estos momentos 41,2 llevamos acumulados. Ayer jueves ya la borrasca pues se fue retirando un poquito hacia el interior del Mediterráneo y pues recuperamos la estabilidad y el ambiente soleado. Las temperaturas máximas esta semana han oscilado entre los 16,4 grados que tuvimos el martes, la más alta, y los 10,9 del miércoles, pues con ese ambiente gris, ese día lluvioso, pues se quedó en esos 10,9, la más bajita. Y las mínimas se han movido entre los 6,2 que tuvimos el lunes y los 9,4 que marcamos ayer jueves, un poco también pues, por ese ambiente más nuboso de la noche.
Doncs aquest és el resum de la setmana. Hem tingut força coses. Això és important, bueno, també. Això t'agrada, que hagin canvis, no?
Me gusta, Jordi, porque ya lo hemos ido comentando. El mes de enero prácticamente no llovió. Y empieza a volver a ser preocupante la situación respecto de la sequía, porque aunque en el 2024 pues comentábamos que había sido un año lluvioso, hace falta que siga lloviendo. Y entonces el mes de enero fue muy malo. Y bueno, pues es importante que vaya lloviendo y que, bueno, pues como en este caso ya superemos la media y recuperemos un poquito pues lo que no llovió en enero, para ir cumpliendo un poquito pues esos valores un poco que deben ir cayendo para que todo se vaya recuperando y normalizando un poquito, que ya digo, después de 3 años muy secos, uno solo lluvioso no nos va a arreglar la situación, así que es importante que siga lloviendo, y de momento pues este mes de febrero pinta bastante bien.
Doncs Carlos, al cap de setmana, bueno, divendres, dissabte i diumenge, gaudirem del bon temps, s'esperen pluges, no s'esperen pluges.
Continuaremos con tiempo bastante tranquilo, aunque la nubosidad seguirá siendo abundante gran parte del sábado especialmente, y el domingo todavía no acabará de ser una jornada de cielo raso y ambiente totalmente soleado, pero hoy viernes sí que será el día más soleado del fin de semana. Algunas nubes medias y altas cruzando el cielo, pero muy poquita cosa, así que jornada totalmente tranquila y, ya digo, con ambiente soleado el sábado. Será la jornada con más nubosidad del fin de semana. Cielo gris, nubosidad abundante, ambiente cargado de humedad. O sea, el típico día como de invierno feo, vamos a decir. Pues así se espera que sea el sábado. Y fruto de ese ambiente tan cargado, pues no se descarta incluso que se pueda llegar a escapar alguna gotita. En cualquier caso, muy poca cosa, fenómenos muy aislados aquí y allá, no son precipitaciones de las que tengamos que preocuparnos de alguna manera, no porque nos vayan a chafar algún plan, pero sí que, bueno, pues ese ambiente tan cargado, pues no se descarta que se pueda llegar a escapar alguna gota. El domingo ya la nubosidad no será tan abundante, pero aún así, pues como decía, no acabará de limpiarse el cielo y todavía será una jornada de cielo variable, alternando nubes y claros, pues gran parte del día. Las temperaturas bajarán mañana sábado debido pues a esa abundante nubosidad y las máximas se moverán en torno a 10, 11, 12 grados aquí en San Andreu, mientras que el domingo, pues ya con no tanta nubosidad, volveremos a valores pues como estamos teniendo prácticamente toda esta semana, 14, 15 grados de máxima. Las mínimas, por el mismo motivo, subirán el sábado al haber tanta nubosidad, pues cuando nos levantemos el sábado por la mañana notaremos un ambiente menos frío, con mínimas en torno a 9, 10 grados, mientras que el domingo pues bajarán hasta unos 6 o 7 grados.
Doncs aquesta és la previsió del temps de cara a aquest cap de setmana a Sant Andreu de la Barca, aquesta previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap, com sempre, doncs la previsió única i exclusivament de Sant Andreu de la Barca.
Eso tratamos. Si nos escuchan por ahí fuera...
Clar, després es diuen, no, és que aquí ha plogut i veu dir que no plouria. No, Sant Andreu de la Barca no ha plogut, que és on ens centrem la previsió del temps. Eh?
Si alguien nos escucha de los alrededores, pues más o menos, ¿no? Se puede hacer
una
idea.
Una idea.
Se puede hacer una idea, pero bueno, pues intentamos siempre hacerlo lo más local posible, que es un poco la idea que tenemos en estas previsiones.
Per cert, aquesta setmana, aquest dijous, celebràvem el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, felicitats per la part que toca i sobretot per haver apostat per Ràdio Sant Andreu per aquestes previsions meteorològiques i sobretot per també realitzar, a banda d'aquestes previsions, el programa Llo Veu Truena amb el teu company Alan Alguacil.
Bueno, pues muchas gracias y creo que en este caso es de recibo que sea a la contra, ¿no? Yo no elegí de alguna manera Ràdio Sant Andreu, sino que se me dio la oportunidad de formar parte de esta ràdio y eternamente agradecido porque gracias a ello pues he descubierto un medio que a día de hoy pues me apasiona y que creo que no sé si sabría sustituirlo con alguna otra cosa, porque la verdad es que bueno, pues da pues mucho bienestar, ¿no? Poder compartir la información, que la gente te escuche y todo lo que implica la radio, pues es muy bonito. Y así que pues gracias por mi parte hacia Radio San Andreu, hacia ti personalmente, Jordi, porque fuiste pues en que en su día me abrió las puertas de este medio y me permite disfrutarlo pues día a día.
I no només ràdio, sinó també vídeo. A través de l'Instagram també podreu escoltar de forma resumida la previsió del temps de cara a aquest cap de setmana. Per tant, aquí estem a tot arreu.
Bueno, de eso se trata, de que todo el mundo, ¿no? Pues se entere de la información, sea como sea, y bueno, pues aquí desde la radio pues intentamos abarcar un poquito todo.
Per tant, si ens escolteu a través de la 98.0, a través de radiosantandreu.com o ens escolteu i ens veieu a través de qualsevol xarxa social, que sapigueu que tot això és el mateix Ràdio Sant Andreu.
Eso es.
Fins a la propera, Carlos. Bon cap de setmana.
Vinga, hasta la próxima.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest dijous, el perruquer de Sant Andreu de la Barca, Christian Maiz, ha ofert una xerrada, una conversa, amb alumnes dels instituts de Sant Andreu de la Barca. L'acte s'ha realitzat en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar una estona amb Christian Maiz. El perruquer de Sant Andreu de la Barca, Christian Maiz, és avui un professional cotitzat. Maiz ha estat el perruquer de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o els cantants Maluma o els Estopa. També ha tallat els cabells a jugadors de la NBA, a ciclistes professionals, a més d'artistes reconeguts en l'àmbit internacional. Va començar de zero i a Sant Andreu de la Barca i des de llavors no s'ha oblidat mai dels seus orígens, destacant sobretot per la seva humilitat i professionalitat. Christian Maiz ha participat en un acte celebrat al Teatre Núria Espert, on ha parlat amb alumnes de quart d'ESO amb la presència dels tres instituts de la ciutat en el marc del programa Bo Sa d'Aquí. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Christian Miriam Maiz sobre els seus orígens, la seva professió i de com va començar la seva relació amb destacats esportistes i també artistes. També li han preguntat sobre els seus somnis. Ens trobem en el Teatre Núria Espert perquè fa pocs minuts el perruquer de Sant Andreu de la Barca, Cristian Maiz, ha fet una xerrada amb alumnes de quart d'ESO de les escoles de Sant Andreu de la Barca i ara, aprofitant la seva visita de nou a Sant Andreu de la Barca i en el Teatre Núria Espert, volem parlar una mica amb el Cristian Maiz. Cristian, has estat avui present amb aquesta xerrada amb alumnes de quart d'ESO per explicar la teva història professional. Per què i com has aconseguit arribar on has arribat, sent considerat avui en dia un dels grans perruquers. Ets el perruquer de Messi, de Luis Suárez, de Maluma, dels Estopa, de cares molt conegudes. Podem dir que ets el perruquer de les estrelles, Cristian?
Sí, pues lo que venías diciendo, que iba a contar un poco, bueno, lo que ha sido mi trayectoria. Pues cómo empecé un poquito, básicamente que empecé aquí en el pueblo. Luego realicé un curso del SOC también, luego me formé también en Rotterdam, bueno, fui a Los Ángeles, fui tal, y bueno, poquito a poco, como decía, siempre en mi cabeza lo tenía, que para andar hay que gatear, y bueno, y eso es lo que hice, y poco a poco hasta llegar a la cima.
Hi ha tres ciutats, és el títol de la xerrada que has fet avui aquí en el teatre, que és Sant Andreu de la Barca, Rotterdam i Miami. Tres ciutats molt especials, Sant Andreu de la Barca, on vas néixer i has crescut també professionalment, Rotterdam, on vas continuar la teva formació, i després Miami.
Bueno, pues como he dicho, sí, son para mí las ciudades así importantes. Miami lo tengo pendiente porque tengo que realizar un viaje. Y Rotterdam, la verdad es que, bueno, lo llevo tatuado también, porque fue para mí una inspiración muy grande.
¿Cuándo es comienza, Cristian, a interesarte por el mundo de la perruquería?
Pues empecé básicamente con 13 años. Con 13, 14 años ya tenía ese gusanillo, como yo digo, que la verdad es que me gustaba mucho y tal, pero bueno, por circunstancias no pude realizarlo, lo que era la formación, hasta que... Bueno, más adelante, en 2010, tras sufrir un accidente, pues decidí volcarme lo que era 100% mi hobby.
Ara avui en dia tothom diu, home, Cristian Maiz és un perruquer d'èxit, és el perruquer de les grans estrelles, però aquest no ha estat un camí fàcil. Des d'aquí vas començar, quins percentatges hauria de feina, de constància, de sort també a la teva carrera professional?
Pues la verdad es que a lo primero, cuando empezaba, para nada buscaba ser lo que a día de hoy soy. Sí que es verdad que lo que decía, formándome, quería ser el típico peluquero bueno de barrio. Era mi objetivo máximo que yo tenía, que aún así lo conseguí súper rápido. Vale, tengo que decir también que lo conseguí súper rápido, hasta que me empezó a venir gente ya de los pueblos de al lado. Que para mí yo ya estaba súper contento con eso.
O sea, has ampliat el barri, ¿eh?
Sí, el barri.
Començant des de zero, suposo que aquesta és la millor manera de finalment consolidar un èxit, ¿no? Començar des de baix, ¿no?
Exactamente. Es lo que decía, para andar hay que gatear. Y yo, o sea, tal y como empecé, a lo primero estaba súper contento de lo que ya estaba haciendo. Para nada buscaba ese éxito. Es como que el éxito me llegó, ¿sabes?
En quin punt es va començar a disparar tot? Va començar ja tot aquest èxit i vas començar ja a codejar-te amb grans artistes, grans esportistes?
Pues mira, la primera persona que me vino fue uno de un programa de Mujeres y Hombres, un tronista que me vino, que se llama Leo, de aquí le mando un saludo, y luego comenzó Munir también, y Munir llegó al vestuario y empezaron con Jordi Alba, con tal.
A Messi, Luis Suárez, ¿no?
Hasta que llegué ahí, a Messi y todos.
Ha d'haver també aquell component de ser un gran professional i, a més, del que es parla o es comenta quan estàs amb aquestes persones es queda allà, no? Aquesta part confidencial, no? Que és molt important també, no?
Sí, al final...
S'ha de saber guardar secrets, no?
Bueno, sí, hablamos de todo un poco, ya está.
Creus que has aconseguit els teus somnis o encara queden somnis per superar?
Bueno, siempre, como yo digo, cada año me pongo una meta.
També t'has volgut dedicar a la formació, aquesta també és la part important de Cristian Maiz, d'ensenyar a futurs perruquers. Quin és el primer consell que els hi dius?
Pues que siempre, la verdad es que el primer consejo, que pongan mucha actitud, o sea, que lo hagan con ganas, que les guste lo que está haciendo y que con esfuerzo y sacrificio todo llega.
I no s'ha oblidat mai, Cristian, els teus orígens, Sant Andreu de Barca, que sempre present, eh? Fins i tot les teves publicacions a Instagram sempre present.
Sí, la verdad es que yo, para mí, el pueblo me ha aportado también mucho. Al final es, como yo digo, me siento muy cómodo en casa, trabajando con amigos míos, clientes y tal, como es como mi lugar de refugio.
I la teva professió de la perruqueria, en quin moment està actualment? Perquè, clar, vosaltres marqueu moltes tendències, no?
Sí, sí, sí. La verdad, pues eso, nosotros en la peluquería súper bien, como podéis ver siempre, y bueno, actualizado. Hay que ir actualizando los cortes para estar en la última.
¿Quién es la cosa más extraña que te han demanat?
Ahora me pillas ahí un poco, ¿eh? Pero bueno, siempre es que te pueden venir dibujos, hazme una nube, hazme algo así, los críos pequeños sobre todo son.
Per tant, ets un artista també, no?
Exacto. Hay que estar ahí un poco, como yo digo, dibujando.
Cristian, una salutació pels oients de Ràdio Sant Andreu.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias a todos por apoyarme también.
Gracias.
Gracias.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Recte final de les obres dels pisos de l'Imsol, situats al carrer Josep Pla. L'alcalde Sant Andreu de Barca, Marc Giribet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón, també altres regidors del consistori, a més del director gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias, han visitat les obres. Es tracta de 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció. L'alcalde Marc Giribet ha qualificat els habitatges d'habitatges del segle XXI.
No estem a la recta final ja d'aquests pisos que tenim aquí al carrer Josep Pla. Tenim previsió que durant el maig ja es puguin entregar als veïns i veïnes que han estat beneficiaris d'un sorteig públic. Com hem explicat sempre, l'Ajuntament té una prioritat, que és l'habitatge, és poder donar resposta a aquesta necessitat que cada dia ens transmet la ciutadania. Aquests 36 pisos ja se sumen en total a una mobilització de gairebé 60 que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en aquests primers 18 mesos ha posat a disposició de la ciutadania, i seguim treballant per ampliar, doncs, aquest parc amb 100 nous habitatges que estan en mans de la Sareb i que demanem, sisplau, que mobilitzin aquests terrenys per poder construir més habitatge públic de lloguer assequible, i precisament és el que volem, és oferir a la ciutadania aquesta necessitat que té, que requereix, que s'explica, que és una de les primeres problemàtiques que es diuen en els diferents indicadors quan es consulta la ciutadania, i que per tant des de l'Ajuntament estem treballant intensament perquè es pugui mobilitzar aquest terreny i es pugui construir nous habitatges a Sant Andreu de la Barca.
L'alcalde ha pogut visitar també els pisos mostra d'aquests habitatges. Com ho valora, tenint en compte la ubicació i també les característiques que s'han tingut en compte a l'hora de construir aquests habitatges?
És un bloc de pisos del segle XXI, total, és avantguarda. En el seu interior, els veïns i veïnes que puguin gaudir-lo veuran espais que són totalment diàfans, on el passadís típic es reconverteix en estances, i per tant podem tenir visual gairebé de mig pis quan estem en el seu interior, i a més són pisos que estan ja construïts i dissenyats per tenir una eficiència energètica important. Per tant, són pisos que requeriran de poc manteniment, que tindran una eficiència i per tant poca petjada, i aquest també és un dels objectius quan es construeix habitatge, aquesta consciència de que cal que la implicació sobre el planeta sigui la menys possible, i aquesta edificació ho compleix plenament.
Per la seva banda, Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l'Imsol, ha comentat les característiques dels habitatges i també del projecte, que es va iniciar l'any 2006.
Sí, és un projecte que es va gestar abans de la crisi, és un projecte en un sòl que és de l'IMSOL, que es va adquirir convenient amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s'inicia abans de la crisi amb criteris d'abans de la crisi, que degut a això es va quedar aturat en un cert temps i que aprofitant aquest període de reflexió que ens va, diguem, va succeir durant la crisi, hi ha una profunda reflexió sobre quin és el model d'habitatge que s'ha de desenvolupar, que és aquell que, diguem, uns usuaris i usuàries són els que l'habiten, però tota la societat és beneficiada. Per tant, criteris com d'interès general. Aleshores, són habitatges on la superfície està molt optimitzada perquè els costos, diguem, siguin assequibles. Són habitatges entre 40 i 60 metres quadrats, de cost entre 340 i 480 més les despeses, per tant, amb mòduls ajustats, però amb moltes prestacions a nivell de confort i qualitat espaial, com veieu, plens de finestres amb diverses façanes cada un dels habitatges.
L'alcalde ha comentat que és un edifici del segle XXI. A la presentació s'ha parlat de diferents conceptes. Un és l'adaptació d'aquests habitatges als seus interiors per diferents usos i també aquesta adaptació de tot aquest edifici.
Sí, hi ha temes molt interessants com que totes les estances tenen la mateixa dimensió. Són pisos que nosaltres els direm que no tenen jerarquia, és a dir, en el pis tradicional aquí en aquest país sempre hi ha una habitació petita, una habitació mitjana i una habitació gran. Si eres el tercer fill o el segon fill anaves a parar a l'habitació més petita. Aquí la neutralitat és un valor, i això també és un valor per l'adaptabilitat i la flexibilitat que ens donen aquests espais. És a dir, quan totes les estances tenen més de 10 metres quadrats vol dir que s'hi poden desenvolupar més activitats. Això passa no només a cada estança, que totes són flexibles, sinó que també en la pròpia entitat del pis també és flexible en ella mateixa, perquè aquest edifici ha d'estar construït almenys 150 anys, sabem qui som i com vivim avui, però no tenim ni idea de què passarà d'aquí 20 anys, menys d'aquí 100. Per tant, tota aquesta adaptabilitat la preveu aquest edifici. Pot ser qualsevol cosa, és a dir, de fet, quan jo us explicava que és una infraestructura social permanent, és precisament això. Juguem amb la honestedat, és a dir, la façana d'aquest edifici és la pròpia estructura de l'edifici. Res a ensenyar, res a amagar. El formigó és un material noble, és un material petri, és un material d'alta resistència i de baix manteniment que ens ajuda molt, és a dir, combinat amb materials també nobles com la fusta, que ens ajuden a domesticar els espais, ens sembla que és un edifici que acabarà sent molt ben entès i que generarà identitat en els futurs usuaris i usuàries. I altres valors, com per exemple l'aparcament que també té aquest edifici, que és ventilat i il·luminat naturalment, també ens permet que no hi hagi màquines, per tant no hi ha despeses, i també ens permet que avui en dia tenim cotxes i volem la màxima comoditat, però el dia que els cotxes vagin sols i aparquin, diguem, sols en un lloc menys necessitat, a lo millor aquests soterranis ventilats i il·luminats naturalment podran tenir altres usos com biblioteques o guarderies. Llavors també és una part d'aquesta voluntat de permanència i d'adaptabilitat dels espais que construïm i promovem.
Recte final, com dèiem, de les obres dels pisos de l'IMSOL situats al carrer Josep Pla de Sant Andreu de la Barca, Cruïlla, amb el carrer Sant Llop. Són 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció i que pràcticament la construcció està ja enllestida.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Inici de les obres de millora de la biblioteca Aigües Toses. Les obres emmarcades dins del pla Sant Andreu Millora inclouen la renovació de la façana, la millora de la coberta per evitar filtracions i la optimització de l'acústica de les dues sales amb la instal·lació de noves plaques d'absorció acústica. A més, també es modernitzarà el sistema de climatització per incrementar el confort i l'eficiència energètica de l'espai. L'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor de Cultura Andreu Mitjans i el regidor d'Urbanisme i Obres i Serveis Joan Jansana, han visitat les obres de la Biblioteca Municipal Aigües Toses. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Doncs seguim amb el pla Sant Andreu Millora, seguim amb la millora de les, dels equipaments municipals, i vam començar amb el teatre, vam començar amb Can Salvi, vam començar amb l'11, continuem avui aquí amb la biblioteca, que és una de les primeres fases que té de reforma. És una reforma que ens ajuda molt i molt a millorar tant les acústiques com els espais, com la qualitat dels espais, i evidentment després n'en vindran més, que el que faran és reforçar aquest espai com un element cohesionador de cultura de la ciutat, que és precisament el que busca. És una biblioteca que amb 35 anys gairebé no s'ha fet absolutament res, i això sí que ho vull deixar ben clar. Hem hagut d'arribar nosaltres perquè aquest espai es revitalitzi, s'actualitzi, millori, i n'estic molt content de l'aposta que ha fet l'equip de govern i l'Ajuntament, i per tant és un pas més a seguir construint aquest Sant Andreu que es vol emmirallar en les grans ciutats, que vol ser aquest punt de referència, i per tant molt contents del que estem aconseguint amb aquest pla Sant Andreu Millora.
També ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Bé, avui aquest inici d'aquestes obres, aquest principi, quines han estat les prioritats?
Sí, sí, en principi, doncs, bueno, molt ja satisfets de poder ara dedicar-nos a la biblioteca. Com ha comentat el senyor alcalde, doncs, vam també posar el dia al teatre, i ara ja tocava la biblioteca, que ha sigut un dels equipaments aquí a Sant Andreu més oblidats. I ara, aprofitant aquest l'aniversari, doncs, mirarem ja de posar... fer una reforma ja que sigui molt visible, i també, doncs, no només d'equipament sinó també d'activitats també.
Són 30 anys, aquest 2025, de la Biblioteca Aigües Toses.
Sí, sí, aprofitarem aquesta efemèride, doncs, per això, per fer un rellançament i que sigui un espai agradable, doncs, per poder gaudir de la cultura per totes les edats. També l'espai infantil també l'estem reestructurant, i volem donar un impuls a això, que és un equipament bàsic cultural per tot Sant Andreu.
Quins són els grans canvis que hauria d'experimentar aquesta biblioteca, a part d'aquesta reforma?
Sí, la reforma, sobretot, notarem molta més claror, que sigui molt més agradable. També canviarem els vidres de fora perquè, doncs, sigui molt més visible tot aquest nou impuls que volem fer, però sobretot serà a nivell de continguts. També volem intentar, doncs, de reactivar i que es facin moltes més activitats aquí a la biblioteca.
I per parlar més concretament de les obres que s'estan realitzant aquests dies, ens acompanya també el regidor d'Urbanisme, Joan Jansana. Quines són les obres previstes per aquests dies?
Sí, bé, per començar, doncs, hem de dir que tenim una inversió de més de 48.000 euros, i les obres previstes, doncs, les podem agrupar en la millora de l'eficiència energètica i de la il·luminació i de l'acústica, d'acord? Es canviaran les plaques de la primera, la planta baixa i la primera planta, i una cosa important, doncs, serà el canvi d'il·luminació, que també ens permetrà, posarem llums LEDs, que els llums que hi havia, doncs, eren antiquats, posarem llums LEDs que són molt més eficients, i ens permetrà, doncs, també estalviar bastant energia elèctrica. Després també, doncs, a nivell interior, doncs, una cosa important és la renovació de l'espai infantil. Doncs s'ha tret aquesta mampara que hi havia, es canvia la moqueta, i, doncs, un altre punt important també, que no és visible però que sí que és bastant efectiu, és el fet de que treballem a sobre de la coberta pràcticament no s'havia fet cap tipus de manteniment, i ara, doncs, l'estem reparant, i així evitarem que els llibres, com havia passat, doncs, en alguns casos, els llibres, quan ploguis llibres, es mullin. D'acord? És important que una biblioteca, doncs, estigui aquest manteniment de la terrassa, doncs, permeti que els llibres estiguin en òptimes condicions, naturalment.
Durada de les obres?
La durada de les obres, doncs, serà aproximadament d'uns 15 dies, i es compatibilitzarà el servei de la biblioteca amb aquestes obres, i hem treballat amb l'empresa perquè puguem, siguin compatibles i afecti el mínim el servei, doncs, als usuaris i usuàries de la biblioteca.
Les obres de manteniment i conservació de la Biblioteca Aigües Toses coincideixen amb la celebració del 30è aniversari de la Biblioteca Aigües Toses.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I el dimecres, en el Via Directa, entrevistàvem a la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, a l'Espai de Portaveus. continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus. Avui ens acompanya Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Sònia Aranda, molt bon dia.
Hola, bon dia Jordi, bon dia a tots i a totes.
Bé, la primera entrevista de portaveus d'aquest 2025, aquesta nova ronda d'entrevistes, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Primer de tot, com es presenta o com s'ha presentat aquest nou any 2025?
Doncs es presenta emocionant, il·lusionant. Tenim més d'un projecte perquè volem tirar endavant i nosaltres posarem tota la carn per poder-ho portar endavant i treure coses que beneficiïn els ciutadans i les ciutadanes de Sant Andreu. Per tant, amb molta força, molta empenta i moltes ganes.
Quins són els objectius del Partit Popular per aquest any?
Mira, en tenim diferents, però evidentment no te'ls diré tots, perquè si no després tenim problemes amb el govern que diuen que o no treballem molt o hem treballat massa i s'han adelantat ells, també t'ho dic. Llavors, només una pinzellada és que els nostres projectes més immediats estan relacionats amb la mobilitat i la circulació dels vehicles.
En quin sentit?
De millora, sempre de millora, i sempre que beneficiï el ciutadà. Ara mateix tenim un conflicte amb aquesta prova pilot que s'està fent amb la gent que baixa per Raval de Corbera. Tenim pendent una conversa que ens ha ofert una de les regidores amb el cap de la policia local, que encara estem esperant que ens cridi, i bueno, esperarem poder parlar amb ell, i si no, doncs farem la nostra.
Quines són les millores, en aquest cas, del Partit Popular respecte a aquest tema que està comentant ara en aquests moments?
Respecte a la circulació de Raval de Corbera? Mm-hmm. Bueno, nosaltres el que sí que hem rebut són moltes queixes dels veïns, sobretot perquè, clar, el carrer Tomàs Vives, em sembla que és, està ara mateix atapeït de trànsit perquè es fa girar per aquell carrer. És molt estret, tens molt poc pas, i això dificulta que has d'anar més a poc i a sobre s'ajunta amb tots els cotxes que els fan girar per aquest carrer. La justificació que a mi m'han donat per a fer aquesta prova pilot és que quan tu arribaves baixant de Raval de Corbera podies anar a la dreta, a l'esquerra o de front, i aquí era un punt negre. Jo encara estic esperant per poder parlar amb el Jordi Català, perquè jo no li veig el problema en aquest punt. Llavors m'agradaria tenir una estadística de quins són els accidents que han pogut haver-hi o quins són els incidents que han provocat que fem aquesta prova pilot, perquè clar, aquest barri, com quasi bé tots els barris de Sant Andreu, amb tema aparcament està molt complicat. Per tant, si tu estàs buscant aparcament, has de donar la volta a mig barri, no? I crec que, bueno, com a prova pilot es pot provar, jo crec que no es volem provar-ho, però quan ja veus que hi ha un problema tan significatiu, jo crec que rectificar o variar no és un inconvenient, i al revés, és una mica humil, no? I si no surt com pensaves que sortiria, doncs provem-ho d'una altra manera.
Sí que el consistori, el que sí que ha comentat, que ha estat una decisió presa conjuntament amb l'associació de veïns.
Jo no hi era present amb aquesta reunió, no he vist cap acte en la qual s'especifiqués això i l'associació estigués present i d'acord, i bueno, esperaré a tenir aquesta conversa amb el cap de la policia local per treure les meves conclusions.
El que sí que va anunciar l'alcalde en el passat ple municipal és que es preveu posar al dia l'ordenança de circulació, entre altres coses, amb l'objectiu, ho ha comentat en l'audiència pública com en el ple, amb l'objectiu de convertir Sant Andreu de la Barca en una ciutat 30 en trama urbana, a part de la regulació dels patinets elèctrics.
Sí, jo crec que, bueno, que la ciutat sigui una ciutat 30, ens posem com la majoria de les ciutats que ens envolten, no? Martorell també és una ciutat 30, Pallejà crec que també és una ciutat 30, i per tant no crec que sigui una novetat. El que sí que és novetat i que crec que és necessari, supernecessari, és els patinets i les bicicletes. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el patinete eléctrico, como no se escucha, no lo oyes venir, pues hay muchos sustos, hay atropellos, el patinete tiene y debe ir por lo que es la calzada, tiene que ir completamente con su casco, si es posible con guantes, es decir, es un vehículo, y como vehículo con ruedas tiene que tener una seguridad tanto para el que lo lleva como para el que va detrás o va adelante. Entonces, se ha dado casos de que las personas mayores o cualquier otra persona, simplemente tú vas hablando y como no lo oyes venir, a la que te giras, te lo encuentras de cara o te das un golpe, y yo creo que es algo que lo piden. Y sobre todo también el tema de las bicicletas. Las bicicletas tienen que ir por la calzada. Está bien, ¿eh?, que una familia con un niño pequeño que lleva una bicicleta pues vaya por la acera, pero ya va acompañado de un adulto. Pero nos encontramos un montón de ciclistas que o bien hacen reparto de comida rápida o que utilizan la acera porque es el camino más corto. Entonces yo creo que sí, que necesitamos esa ordenanza puesta al día para que todo el mundo sea más cívico i més responsable.
Parlant d'ordenances, tenim la ordenança de civisme, que finalment ja es va aprovar de forma definitiva en el darrer ple municipal.
Sí, també és otra ordenança que se ha puesto en marcha. Bueno, yo creo que este equipo de gobierno va a renovar todas las ordenanzas habidas y por haber en este municipio. La ordenanza de civismo, básicamente lo que recoge es un aumento en lo que son las cuantías de las multas. Yo siempre he dicho lo mismo, aquí solo aprendemos cuando se nos toca el bolsillo y evidentemente esta ordenanza tocará el bolsillo. Y yo creo que estamos cada vez en un mundo un poquito más... cada uno mira por sí mismo, somos conscientes de que estamos en una comunidad y la gente no se preocupa de no fastidiar al de al lado, sino simplemente yo primero yo, después yo y más tarde yo, y cuando se vive en comunidad eso no puede ser, ¿no? Entonces hay que adaptar la normativa a los comportamientos y sobre todo que los comportamientos respeten la normativa en cuanto a pues depósito de las deshayerías, las cacas de los animales, todo el mundo tiene que entrar en esa rueda y evidentemente el que no entre pues será sancionado, y que es como aprendemos, te digo, o sea, solo será cuando nos toquen el bolsillo.
Parlant d'ordenances, també s'ha posat en marxa la consulta prèvia ciutadana sobre la nova ordenança de protecció i tinença responsable d'animals. De fet, fins al dia 10 de febrer la ciutadania també podia dir la seva. Per tant, una altra ordenança que també s'actualitza.
Sí, como ya te digo, todas las ordenanzas de este municipio se están actualizando. Esta es una más. También quiere recoger pues lo que la ley de bienestar animal, creo que era del 2017 o...
2005,
pero hay una nueva, ¿no? Una nueva reforma de la ley que quiere recoger en esta ordenanza la regidora, la Mónica.
Deien de 2005
la primera
ordenança de protecció i tinença responsable d'animals de Sant Andreu de la Barca.
Sí, però
es refereix a l'estatal.
Exacte, sí. I la Mònica la vol incloure amb aquesta ordenança, que de fet és una ordenança super extensa, perquè realment si te la mires és molt i molt llarga. Estem treballant sobre aquesta ordenança per tal de fer-la una mica més... que sigui més clara, que l'usuari pugui anar a l'ordenança i pugui trobar el que busca sense haver d'anar 45 fulls més endavant. També és una ordenança que regula el tema dels animals, sobretot gat, gos, hurons, i perquè clar, la resta d'animals que són exòtics, que n'hi ha a Sant Andreu, n'hi ha bastants, també, però bàsicament està amb els animals domèstics més comuns, no? També estem debatent aquesta prova d'ADN que es vol fer amb els gossos pel tema de saber doncs qui ha deixat el regalet al carrer, perquè clar, anar darrere d'una persona i enganxar-la justament quan no agafa les necessitats del seu gos és molt complicat. I jo entenc que s'hagi de buscar al millor una alternativa, però ho hem de mirar i regular ben bé per saber fins a quin punt és econòmicament viable, i perquè clar, tu el que li estàs dient al propietari d'un gos és ves, deposita l'ADN del teu gos perquè si algun dia te'n deixes d'agafar-la te puguem multar, però el que deixa la regalet del seu gos cada dia, aquell no vindrà a posar-lo a l'ADN al llistat d'ADN, no? Per tant, no sé, se li ha donat una volta.
Doncs encara està aprovada, de moment ja no. Aquest procés de consulta, el que sí que està aprovat i de forma ja definitiva és la posada en marxa de la nova zona blava després de la resolució de les al·legacions presentades. De fet, es va aprovar en el darrer ple municipal per unanimitat per totes les formacions polítiques, i en el cas que li pertoca des del Partit Popular, ja ho va comentar l'anterior vegada que s'havia comentat i s'havia parlat i debatut sobre la zona blava, que presentarien a al·legacions, unes al·legacions que finalment han estat aprovades. I per això el seu vot favorable finalment a l'inici de la nova zona blava.
Exacte, una mica de recordatori va ser que quan van presentar per... De fet, si anem una mica a l'històric, quan van portar a la comissió informativa el tema de la zona blava, nosaltres el que vam dir és que deixaven fora de les persones que podien fer servir aquesta zona blava tot aquell que no tingués un que no sapigués fer servir un smartphone, perquè clar, amb una aplicació mòbil, si tu no saps fer servir el teu telèfon, difícilment podràs fer servir la zona blava, no? Per tant, això ja des de començament nosaltres, el nostre grup, ja li va dir a l'equip de govern que no ho veien clar. De fet, es va fer l'aprovació prèvia, nosaltres vam ser l'únic grup que vam votar en contra perquè dèiem que deixaven de banda una part molt important de la població, que se'ns va retreure que votéssim en contra, perquè ens van dir que pensaven que si nosaltres pensàvem que la gent gran no seria capaç d'aprendre, que si eren, no vull fer servir una paraula que sigui una paraula, però vull dir que ens van dir que érem com que els estaven fent de menys perquè no sabrien fer servir la zona blava i que total només era el 15% de la població. Nosaltres el que li vam dir és que cony, un 15% de la població són moltes persones, estem parlant de més de 3.000 persones en Sant Andreu de la Barca. Per tant, per això el vot no, en contra nostre, no? I un cop vam... i ens vam fer al·legacions, perquè justament amb el ple aquell va sortir amb l'abstenció del PSC, el meu vot en contra i la resta a favor va sortir. Per tant, ens van obligar a fer al·legacions i això va retrasar encara més l'aprovació definitiva. Al final, per anar a parar a el que qualsevol persona amb dos dits de front hagués fet, i és donar una alternativa que no sigui l'APP, que és que es pugui pagar en efectiu o amb targe amb un parquímetre. Punto i final.
Aquesta opinió era la mateixa opinió per part del Partit dels Socialistes, que també van presentar al·legacions en aquest sentit.
Home, jo entenc que un grup municipal que ha governat durant 40 anys i que va tenir zona blava i que la va posar en marxa, encara que fos una gestió externa, hagués pensat tot el que vam pensar nosaltres des del Partit Popular. És a dir, has de donar una alternativa, no pots fer servir només una APP, per molt que els comerços demanin, que ho demanen, l'establiment de la zona blava perquè hi hagi una rotació de vehicles i fins i tot els veïns que necessiten baixar a comprar, tornar a marxar, però tu no pots reduir l'ús només a una APP i haver de donar sí o sí les teves dades bancàries amb una APP quan tens una alternativa de deixar la teva moneda o pagar amb la teva targeta de crèdit sense haver de notar res enlloc.
L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I seguim amb més informacions en aquest Via Directa, i és que aquest dimecres s'ha presentat la programació de la 8a edició del Festival Zero, un Festival Zero que arribarà a Sant Andreu de la Barca el proper mes de març.
Es presenta la programació de la 8a edició del Festival Zero. A Sant Andreu de la Barca s'hi representaran tres obres que busquen acostar als joves les arts escèniques. El festival arriba a la seva 8a edició consolidant-se com una proposta juvenil, arriscada i de proximitat. I és que aquest festival teatral busca interpel·lar el públic jove amb propostes artístiques d'actualitat que els interpel·lin directament. A més, també busca eliminar la distància que hi ha entre el públic i els actors. És Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera, municipi membre de Teatres en Xarxa.
I el més interessant de tot és el seu nom, no? És el Zero. El Zero per què? Doncs perquè d'entrada la proximitat que es té entre el públic i l'espectador és zero, perquè són actes d'un format reduït i fins i tot a vegades el mateix públic el pot gaudir des del mateix escenari. És zero perquè es vol vendre com una primera experiència cultural per tots aquells públics que no són assidus al teatre, especialment adreçat al públic jove, que sembla que, tot i que la tendència està canviant, m'apuntaven a fora fa uns minuts, sembla que encara costa, I zero també perquè al final sempre ens hem d'anar renovant amb les qüestions que interpel·len a la societat i especialment al públic juvenil. Aquesta és la principal màgia del Festival Zero, la proximitat, la interpel·lació als joves i sobretot amb temes que són molt del seu interès. Aquest any el tema central del Festival Zero és la identitat de gènere i el més interessant respecte al que s'hagi pogut fer els anys passats és que aquest any es fa una mediació prèvia amb el públic juvenil a través de centres oberts, a través d'escoles, a través d'instituts, a l'entorn del calendari del festival, que és entre el 14 de febrer i el 13 d'abril. S'organitza d'acord amb tots els teatres que formen part dels teatres en xarxa aquesta mediació que permet que els joves coneguin de primera mà quins són els temes que es tractaran al Festival Zero a través d'una persona experta que es desplaçarà als diferents instituts, perdó, en el cas de Tordera, em consta també que els altres ajuntaments també ho han acordat amb els seus centres escolars, perquè una persona experta en la matèria que es tracta aquest any doncs pugui apropar més als joves i d'aquesta manera també es facin més seu els espectacles que es veuran. M'agradaria destacar també les coproduccions que fem amb el Teatre Nacional, aquesta col·laboració que hem establert fa uns anys, que posiciona els teatres de la província i especialment els que formem part dels teatres en xarxa arreu del programa cultural català.
Sota aquests paràmetres, la nova edició del festival acull una programació d'espectacles de diferents gèneres i llenguatges. És Pau González, diputat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona.
Les dues eines més meravelloses i importants que tenim són l'educació i la cultura. I per tant, fer aquesta aproximació compartida és un altre dels encerts d'aquest projecte que, com us deia, crec que és rodó. Per mi, una altra de les fortaleses d'aquest projecte és el fet de ser molta gent empenyent cadascú des del seu racó per fer gran un projecte compartit. I per tant, gràcies als ajuntaments, gràcies a la xarxa de teatres i als espais escènics, gràcies a la Generalitat, gràcies al TNC, gràcies a tot de gent que fem possible aquesta mirada tan holística, no? que jo crec que dona a aquest projecte, incidir en aquesta mirada que per la Diputació també és important d'aquests projectes que desborden el propi terme municipal, no? I que per tant generen aquests vincles entre municipis diferents, de comarques diferents, però que també això ens ajuda a anar teixint aquest territori, que no el visitem amb diligència, sinó que el construïm en el dia a dia, i aquí teniu un paper fonamental, sobretot tots vosaltres. Per tant, agrair especialment a Llinars, a Sant Andreu, a Sant Joan, a Tordera i també a Lloret, al Vendrell, i m'estic deixant Valls.
Xavier Fina, director general de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat, destaca la feina que fan des del festival i des de Teatres en Xarxa.
Sou sistema. Nosaltres volem els drets culturals només són possibles garantir-los si hi ha un sistema cultural endreçat i amb recursos, i per tant vosaltres, enxarxant-vos, tirant endavant aquests projectes, els que esteu fent és sistema. Els E2-us, amb aquest nom tan lleig de E2, però que mira, és el que ja són part del sistema. Els E2-us moltes vegades són els germans pobres del sistema, perquè és veritat que amb els E3-us tenim una interlocució diferent que amb els E2-us. No es tracta d'entrar en competència, però sí que es tracta de sense que els E3-us perdin el que tenen amb els E2-us, fer com el que estem fent ara aquí, que és també tractaments i relacions individualitzats i ad hoc, però des de la perspectiva aquesta de sistema. I per últim vull subratllar dintre, encara que diguéssim una de les potes d'aquesta xarxa, que és la col·laboració amb el TNC.
Som amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, al Pati Màning, aquí a Barcelona. Avui s'ha presentat la 8a edició del Festival Zero. Explica'ns una mica amb quines sensacions et quedes.
Molt satisfet, aquí veiem la col·laboració. Estem convidats aquí a aquest magnífic espai de la Diputació de Barcelona. També ha vingut el director general de la Generalitat, amb la qual doncs, també un recolzament a alt nivell de tota la cultura del país. I també molt contents amb aquesta 8a ja edició del Festival Zero, d'intentar això, trencar barreres i apropar el jovent al teatre i doncs, fer pensar, fer una palanca això de poder tractar temes que amb ells també els ocupen i els preocupen i poder doncs, arribar això a nous públics, que és una miqueta la idea d'aquest festival.
Uns nous públics que són sobretot el jovent, els joves, no? Que sempre costa molt que entrin en aquest circuit de les arts escèniques i és el que intenta, no? Podríem dir, doncs, aquest Festival Zero.
Exacte, és un festival que a part de programar unes obres amb temàtiques que els puguin també interessar i interpel·lar amb ells, també doncs, la prèvia que es fa de fer un treball d'anar als instituts, als CIS, als centres cívics i doncs, intentar captar l'atenció i l'interès d'aquest jovent i també el mateix dia de la obra també, en aquest cas del Massa Brillant, doncs, també es farà una mica d'un col·loqui, les vivències dels joves aquests amb directament amb els actors de l'obra i poder doncs, donar una miqueta més de contingut i que això, sortint del teatre doncs, pensant, reflexionant, no només anar a veure un espectacle i prou, sinó doncs, que els interpel·li una mica.
Entenc que també el que es tracta és de trencar doncs, aquesta barrera que normalment hi ha o aquesta distància que hi ha entre el món de les arts escèniques i el públic i acostar-lo d'alguna manera i trencar doncs, amb aquesta barrera.
Sí, sobretot amb aquest món actual que tenim ara de les pantalles, sobretot és molt, molt important i interessant doncs, apropar una altra vegada les arts així amb presència personal i totes les arts visuals i les artístiques, en aquest cas el teatre, també és una manera molt, molt interessant de poder fer pensar, reflexionar el jovent i doncs, això, sobretot amb temàtiques i amb col·lectius doncs, també que amb gent especialitzada els pugui fer introduir-se en aquest món de la cultura.
I Sant Andreu de la Barca, aquest teatre Núria, espero que hi és present en aquest teatre en xarxa. Entenc que es posiciona no, la ciutat en tot aquest circuit cultural a Sant Andreu de la Barca hi és present.
Sí, som a més dels fundadors i a més també tenim l'honor de, mitjançant el nostre tècnic de cultura, el Ramon Ferrer, doncs, que és el president dels teatres en xarxa, doncs ser també capdavanters amb la programació. Ara ja també han comentat que ja estem, abans d'estrenar el Festival Zero del 25, ja estem començant a programar ja el 26. A més, també agrair molt també la col·laboració del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, també, doncs, això que sigui no només un teatre de Barcelona, sinó que sigui de Catalunya i que ens ajudi a produir obres de qualitat a tots els teatres de més petit format.
I serà ben aviat això a Sant Andreu de la Barca, arribarà 21 i 22 de març, si no anem errats, i tindrem 3 obres.
Exacte, sí, tindrem 3 obres en 2 dies, 21 i 22 de març, i doncs això, una obra sobretot amb aquesta Massa Brillant, que és la col·laboració que fem amb el TNC, i després també una que es diu Orelles, i l'altra Acri, que també és de circ, vull dir que també doncs, són arts variades per intentar doncs, això, captar l'atenció d'aquest públic, que intentem que se'ns apropi també al teatre.
I per acabar, regidor, doncs entenem que arribeu a la 8a edició d'aquest Festival Zero. Entenc que té encara metge per molts més anys, aquest Festival Zero.
Sí, sobretot amb aquests col·lectius, amb el jovent, que és el que intentem que se'ns apropi i també apropar-nos a nosaltres, hem de picar molta pedra i és una feina doncs, això de formigueta, d'anar programant coses que bé doncs, els interessin amb ells i és la manera de que quan ja siguin més adults doncs, segueixin fidels a aquesta art tan important com és el teatre i la cultura.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ramon Ferrer, president de Teatres en Xarxa, tècnic també de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Heu presentat doncs, aquesta 8a edició. Com et sents?
Bueno, doncs mira, molt content, perquè veus que no és un projecte solament d'un municipi com pot ser el nostre, Sant Andreu de la Barca, sinó que és un projecte ambiciós, participatiu, on participen altres municipis d'aquesta molt bona idea.
I és una idea que arriba a la seva 8a edició i que Sant Andreu de la Barca doncs, hi és molt present i ho lidera d'alguna manera.
Bé, nosaltres estem des de la primera edició portant aquesta iniciativa, molt contents perquè doncs, tot aquell treball que al principi doncs, costava moltíssim poder arribar a segons quins col·lectius, poder omplir el teatre, ara cal dir que també continua costant, però menys, perquè tenim més recursos, la gent ho coneix i ja sap el que estem programant i la gent gaudeix els espectacles que portem.
Que ara comentaven a la roda de premsa que el Teatre Núria Espert és un E2. Explica'ns una mica què és això.
Un E2 és un tipus d'equipament, que és una nomenclatura que va fer la Generalitat per definir els equipaments escènics que n'hi ha a Catalunya. En aquest cas, per la dimensió i per al territori on està, pues, té aquesta dimensió, que és una dimensió mitjana, E2. Els E3 són més grans i assumeixen una capitalitat. Granollers, Manresa, Vic, Viladecans. Nosaltres pues, estem amb un aforament mitjà que assumeix i dona resposta al nostre municipi, per suposat, i al que és el territori més immediat.
I precisament doncs, aquest Festival Zero engloba doncs, aquests teatres, aquests equipaments culturals, entre ells ja el Núria Espert i diferents municipis que avui ja ho ha plegat.
Exacte, ens hem juntat 5 municipis més doncs, que tenim aquesta iniciativa del Festival Zero, que molts d'ells s'han sumat doncs, darrerament i altres doncs, portem, com nosaltres, doncs, des de la primera edició.
I aquesta 8a edició, que arribarà a Sant Andreu de la Barca el cap de setmana del 22 de març, està a punt, ho teniu ja preparadíssim.
Bueno, el cap de setmana del 21 i 22 de març doncs farem els espectacles que estan en programació, encara els hi donarem més difusió, i evidentment comptem amb la complexitat de col·lectius que treballen en joves, des dels mateixos instituts, des de col·lectius de joves com són dintre de l'àmbit escènic, dintre de l'àmbit del lleure i dintre de l'àmbit social. O sigui que content que vinguin tots els joves que vulguin i els que no són joves, doncs també, per suposat.
Perfecte, doncs ho anirem seguint tot plegat. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per la difusió que feu.
A Sant Andreu de la Barca la programació incorpora 3 espectacles. El 21 de març es representarà Orelles, Marga Sòcies en Els Mals Endreços, on una caravana convertida en capsa de música és l'eix escenogràfic d'aquest espectacle concert de carrer, que es presenta com un procés d'investigació on el públic és convidat a participar de diferents experiències. Amb ironia i molt d'humor, la peça es transforma en un joc que ens fa reflexionar sobre com escoltem i sobre com volem ser escoltats.
El Gorka em dona un mocador que fa conjunt amb la pedreria del seu vestit. Un mocador de seda vermell amb dibuixos brodats i pedreria brillant.
El que el Gorka porta brodat al vestit no és una ampolla de vi.
Què és?
Un còctel Molotov!
El 22 de març arriba Massa Brillant, on la nit promet ser inoblidable. El millor amic del nòvio del Guillem ha dedicat mesos a la creació d'un vestit espectacular amb el qual aspira a guanyar el premi del públic al Sarau Drac de Futuroa. El que Guillem no espera és que aquest mateix vestit li provoqui una reacció al·lèrgica severa i el submergeixi en un viatge iniciàtic marcat per al·lucinacions intenses. També el 22 de març es representarà Acri de Manel Rosés. Acri és justament una paraula grega que es tradueix com a llindar o límit, conforma la primera part de la paraula composta d'acrobàcia. Aquesta pot ser traduïda com a passejar pel límit o caminar pel llindar. Acri és un solo de circ d'un acròbata i una escala que explora el concepte de llindar. L'escala és aparell de circ i escenografia a la vegada. Representa una zona de pas entre dos espais alhora que simbolitza un ofici i mode de vida. El Festival Zero va néixer des de Teatres en Xarxa, una agrupació d'equipaments teatrals municipals que treballen i cooperen plegats de manera regular des de 2014. A banda de promoure i gestionar la gira de determinats espectacles coproduïts amb el Teatre Nacional de Catalunya, el 2018 va iniciar el Festival Zero per posar el focus en la creació del públic jove.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Des de l'Espai Jove es proposen trobades amb els joves de Sant Andreu de la Barca durant els mesos de febrer i de març. Volem parlar en què consisteixen aquestes trobades i ens acompanya avui Javier Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, des del febrer, 18 de febrer, fins al mes de març, diverses trobades amb els i les joves de Sant Andreu de la Barca. Amb quin objectiu?
Doncs mira, hem engegat aquesta sèrie de jornades que hem anomenat Jornades Parlem, perquè, doncs, com no pot ser de cap altra manera per aquest equip de govern, la participació ciutadana és un element cabdal i les nostres joves també són un col·lectiu prioritari per nosaltres. I amb aquestes jornades el que volem és sentir la veu dels nostres i les nostres joves. El que hem preparat són diferents sessions on les joves de la nostra ciutat doncs, puguin fer-nos arribar a les seves inquietuds, les seves propostes de millora per la ciutat, tant a nivell general, en serveis que oferim des de l'Ajuntament, com en activitats en concret que puguin trobar a faltar, per poder-les treballar col·lectivament amb ells, fer-los partícips també d'aquesta elaboració i després doncs, fer un retorn conjunt també. El que volem fer és animar a totes les joves que se sentin interpel·lades a venir a l'Espai Jove i poder treballar les propostes que neixin del seu interès.
Per tant, aquestes propostes van molt més enllà d'unes activitats concretes a l'Espai Jove, no? O d'uns tallers a l'Espai Jove.
Efectivament, nosaltres ja hem estat treballant el calendari d'activitats i tallers de l'Espai Jove per aquest any, però tot i així el que volem és continuar oferint la possibilitat de que les nostres joves tinguin aquesta veu i sumin a aquest calendari, no? Amb propostes concretes que interessin a les nostres joves.
Cal que aquests joves o les joves que vulguin participar facin una inscripció prèvia o simplement en els dies que estan marcats en el calendari, que ara en parlarem, vagin aquell dia?
Efectivament, és una trobada oberta i lliure a tothom que s'hi vulgui apropar. No cal inscripció, el que volem és que vinguin en grup, si volen, i llançar les propostes que puguin ja tenir en ment, no? Que trobin com a mancança a la ciutat.
Des del consistori, l'equip de govern ha realitzat en els darrers mesos diverses formes, no, de participació ciutadana. Aquesta seria una més, no?
Sí, darrerament, concretament amb les joves, hem dut a terme tot un procés per elaborar el pla d'usos del futur Ateneu Jove, on les hem inclòs i han pogut donar doncs, la seva opinió i fer les seves propostes de com ha de ser aquest equipament. Evidentment, amb totes les enquestes de valoració de les diferents activitats també les tenim en compte i revisem totes les aportacions que fan el col·lectiu jove quan marquen la franja d'edat, no? I aquest doncs, és un espai més com per complementar, com comentava, doncs, el programa d'activitats que des del Departament de Joventut i concretament des de l'Espai Jove doncs, duem a terme.
Per tant, aquests serien projectes més immediats, no?
Bueno, estem obertes a sentir tot el que ens vulguin dir, des de projectes més a llarg termini de projecció de la ciutat, com activitats concretes que puguem oferir doncs dins d'aquest mateix any, que ja sigui en format d'activitat oberta o taller o formació, que els hi puguin interessar i que puguem començar a treballar.
Per tant, una primera jornada serà el dimarts 18 de febrer, de 6 a 8 de la tarda a l'Espai Jove. En aquell dia seria com la pluja d'idees, perquè ens entenguem?
Exacte. Volem fer un espai de pluja d'idees, de brainstorming, on les joves expliquin les seves propostes, que també es retroalimentin entre elles, no?, per crear propostes més consolidades i buscar ja doncs, els objectius a començar a treballar. Aquesta seria la primera sessió.
Primera sessió, recordem, 18 de febrer, a les 6 de la tarda fins a les 8 a l'Espai Jove. I l'heu titulat El teu espai, la teva veu?
Sí, perquè el que volem és complementar l'Espai Jove amb les inquietuds o les necessitats que ens facin arribar.
La segona part serà el dimarts 28 de febrer, a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, i al mateix lloc, a l'Espai Jove. Aquí és Fem-ho Possible. Aquí suposo que és aquelles idees inicials de treballar-les i de mirar la seva viabilitat, no?
Efectivament, perquè el que també tenim molt detectat és que les propostes que es donen a terme a la ciutat i especialment aquelles adreçades pel públic jove són més efectives i tenen més èxit quan fem participar la ciutadania de la pròpia elaboració i execució d'aquests projectes, no? Llavors, en aquesta jornada del 25 de febrer el que busquem és doncs, poder amb les especialistes de joventut, amb les treballadores de l'Espai Jove, poder assistir a aquestes joves a que coorganitzin o cocreïn amb nosaltres aquestes activitats.
Finalment tenim una última sessió, la tercera, serà el dimarts 4 de març. Aquí canvia l'hora i també no la ubicació, l'hora serà a les 5 de la tarda, serà a l'Espai Jove, i serà aquesta trobada doncs, amb aquestes propostes que es podran explicar i comentar directament tant amb l'alcalde Marc Girbet com també amb vostè com a regidor de joventut.
Així és, el proper dimarts 4 de març a les 5, el que busquem és que aquests projectes que han creat les joves les han aterrat, no?, en projectes concrets, doncs ens facin un traspàs a mi i a l'alcalde mateix, perquè nosaltres som un govern que volem escoltar-los de manera directa cara a cara i poder explicar com podrem dur a terme aquestes propostes, si són viables, si no ho són, donar explicacions, però sempre treballem des de la proactivitat de poder-les dur a terme.
Per tant, doncs els joves majors de 14 anys...
Efectivament, sí, bueno, el públic usuari de l'Espai Jove.
Doncs poden participar d'aquestes trobades amb el títol de Parlem, la primera d'elles el 18 de febrer, que servirà doncs, per començar a donar aquestes idees, aquesta pluja d'idees d'aquests projectes, que no cal que siguin a llarg termini, poden ser a curt termini, en definitiva projectes que vulguin desenvolupar els joves, no? Més enllà, com dèiem abans, de les activitats que ja se solen programar a l'Espai Jove.
Exacte, perquè és que el que volem, o sigui, el nostre objectiu és dins del Departament de Joventut, un d'ells és escoltar-les i fer allò que a elles els interessi fer. Nosaltres només volem dotar d'espais i de contingut aquests espais que siguin d'interès per les joves perquè continuïn creixent, formant-se, educant-se des del lleure, des de la participació i poder esdevenir doncs, o que l'Espai Jove pugui esdevenir un punt de referència per les nostres joves de la ciutat.
Per tant, es demana aquesta implicació dels joves, no?
Clar, és que és fonamental. Les animem de tot cor a que vinguin, puguin creure que la seva idea és més simple o més complexa, que vinguin, que les treballem en conjunt, que de veritat nosaltres només volem fer doncs, aquests projectes realitat.
Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, seguirem atentament aquestes trobades del Parlem a l'Espai Jove, la primera, 18 de febrer, la segona serà el dimarts 28 de febrer, on ja es debatran de forma més àmplia dels diferents projectes, i finalment el dimarts 4 de març amb aquesta presentació a l'Espai Jove davant de l'alcalde i també davant del regidor de Joventut. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i esperem doncs, que hi hagi molta participació d'aquestes trobades.
Esperem que sí, sempre és un plaer.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Del 8 al 9 de març, Sant Andreu de Barca viurà una nova edició del Descens Internacional, enguany la 31a edició. Ens acompanya Alex Olego, president del Motoclub Sant Andreu, que és l'entitat organitzadora d'aquest esdeveniment esportiu. Bon dia, Alex.
Hola, bon dia.
Bé, 31 anys del Descens Internacional de Sant Andreu de la Barca. No sé si després d'haver celebrat els 30 anys l'any 2024, ara teniu menys pressió de dir ei, hem arribat als 30 anys, ho hem celebrat i ara doncs, a gaudir una mica.
Sí, una miqueta ho gaudir. Després de tants anys, pues, és difícil tot això, no? Però bueno, seguim com cada any, sembla més relaxats aquest any i bueno, esperant el cap de setmana del 8 i el 9 per la competició. En un principi està tot ja tot perfecte i bueno, ara esperar les dues últimes setmanes que és quan hi ha més feina. Bueno, ara hem d'anar a la muntanya a acabar de netejar perquè cauen molts pins a la muntanya i has de netejar una miqueta i, bueno, i anar preparant les últimes coses, els últims detalls, i ja les dues setmanes finals pues, apretar fort perquè tinguem tot gest pel cap de setmana.
De fet, l'engranatge ja ha començat aquesta mateixa setmana amb el període d'inscripcions, per tant, inscripcions obertes per participar d'aquesta edició.
Sí, ja el dilluns al migdia ja es van obrir inscripcions i bueno, pues ara ja fins al dimarts abans de la cursa pues, estan obertes les inscripcions i bueno, esperem que tinguem un número elevat de corredors i a veure com respira el descens aquest any un altre cop, no? Perquè cada any esperes a veure com està, no?
Què valores dels 30 anys? Després de la celebració l'any passat dels 30 anys de l'esdeveniment que es va muntar al voltant de la celebració d'aquestes 3 dècades del descens a Sant Andreu a Barca i també va ser un bon moment per recuperar història, no? per buscar els orígens. Ara, gairebé un any després, quins records tens d'aquella celebració dels 30 anys? Quina valoració en fas?
Bueno, als 30 anys pues, la valoració va ser molt positiva. Va haver-hi el dissabte una miqueta amb la pluja. Bueno, una miqueta de pluja, anem a tindre molta pluja i...
Ja us agrada, no, a vosaltres, que hi hagi un canvi de temps o no?
És molt dur, eh? Jo tinc records meus de tots els que estàvem allà, voluntaris, controls, plovent, començava a fer fred i és molt dur, eh? És el 30 aniversari, però va ser molt dur el dissabte, perquè al final estàs... Tots tenen que seguir treballant i fent la seva feina, perquè si no, no funciona la cursa. Els corredors són els que disfrutaven més, eh? Perquè realment... Vas tapat, baixes, sí que et mulles però vas calent i bueno, quan arribes al cotxe et canvies i com nou, no? Però els que eren tema voluntaris, tots els voluntaris que ens ajuden al descens de Sant Andreu, des dels controls fins que els que estan al bar, tots pateixen, fa molt de fred, no? Ja estàs acostumat, eh? Jo normalment preparo quan plou, tinc dos o tres mudes, les deixo al cotxe i quan començo a agafar fred, si puc, baixo cap a baix... I en canvi, aquest any va haver un problema que es va trencar un peralte i no vaig ni poder parar i vaig estar tot el dia amb la mateixa roba i vaig acabar xop. Però bueno, el record era el dissabte molt dur, però molt emotiu perquè després de 30 anys encara estava allà fent el descens amb la gent de sempre, amb la gent nova, amb tots els que ens han ajudat durant tots els anys, els records del meu tiet Santi i tots aquests, pues, una cosa molt maca.
Fins i tot es va fer doncs, l'homenatge final, no? Els impulsors del descens de Sant Andreu de la Barca. També es va fer reconeixement en l'acte del lliurament dels premis, on també va assistir el president de la Federació Catalana de Ciclisme, que també va donar un dels premis.
Sí, a veure... Sense ells no existeix el descens, eh? Que fan molta, molta feina i, bueno, i esperem que segueixin molts anys més, no? Perquè també, com diem, 30 anys són molts, molts anys, eh? I bueno, també faltava el Santi que no va estar, però són coses que, mira, la vida, com diem.
També veient ara imatges, no, de l'any passat, aquesta samarreta especial, no, que dels 30 anys, no, que lluïen també els corredors de casa, no?
Sí, és una miqueta aquella samarreta era una miqueta record d'aquells anys i bueno, al final bueno, va ser un cap de setmana molt maco i bueno, esperen que aquest any segueixi igual o millor.
Cada any ho diem, només hi ha un corredor que ha participat en totes les edicions, que és l'Ivan Aulego i la pregunta de cada any és: tornarem a veure Ivan Aulego al circuit aquest any?
Sí, no.
Confirmat, no?
Sí,
aquest any
sí.
No hi ha excusa, sabem que sempre...
Jo ja... porto unes setmanes que està entrenant molt amagades, crec, molt. El veus que està entrenant molt de físic, a veure, té ganes, com sempre. A veure, l'edat es nota, que cada vegada costa més, eh? Els joves corren més, estan més forts i... Però bueno, ell corre a divertir-se i mentre faci la seva baixada s'ho passi bé... Genial. Si està davant, si fa entre els 10 primers, que és molt difícil, pues, més content.
Bueno, fa pocs anys va guanyar el descens.
Sí, va ser la sorpresa. No, jo crec que no ho esperava ningú i bueno, Jo crec que ja és difícil, però bueno, mai se sap.
Per tant, Ivan Noruego confirmat a participar en la 31a edició del descens de Sant Andreu de la Barca. És la llegenda de Sant Andreu de la Barca, que durant molts anys va estar a l'elit d'aquest esport i que avui en dia encara continua participant a Sant Andreu de la Barca i sobretot donant lliçons als joves riders, no? que també segueixen els seus consells, no?
Sí, bueno,
des de la vostra pedrera que teniu al motoclub.
Al final sí, tenim una pedrera que pensem que som una escola de BMX, que no és descens, però bueno, creiem que és molt important això i aquell, el BMX que estem fent nosaltres, pues, en un futur, pues, alguns segueixen amb el BMX i ho fan molt bé i després altres segueixen el descens, però bueno, és on s'aprèn molt, sobretot la tècnica dels salts i tot això, i bueno, i així es nota que Sant Andreu, pues, han tingut com 10 corredors que han anat amb la selecció espanyola de descens amb els mundials. Això s'esté, pocs pobles poden dir amb el descens que tenen tanta gent que han anat amb una selecció espanyola, no? Que han corregut Copa del Món i coses així, i pues, tenim que estar contents. Sembla que no fem quasi res, però surten, van sortint cada any, van sortint i venen xavals que jo espero que estiguin davant.
Clar, tenim els germans González, tenim els germans Jorba, tenim els Barrachina, tenim el Pasqual Canals, confirmats,
sí,
aquests també?
Sí, aquests, l'Aina encara no ho sé, de la trucada aquesta setmana sí també, però en principi tots corren. L'Adrián, el Pasqual, el Barrachina, bueno, tots, no em vull deixar ningú, però tots els que estaven l'any passat correran. I corredors joves que correran per primer cop al descens de Sant Andreu també.
Tenim confirmat també l'Ibai Zúñiga, que va ser l'esportista, el millor esportista de la temporada passada,
sí, també,
del motoclub, no?
També,
va ser sorpresa el fet de que l'Ibai Zúñiga guanyés el premi?
Home, sorpresa, a veure, nosaltres el anem ficar perquè és un noi que porta molts anys corrent i, bueno, i això al final és també... No sempre és buscar el que tingui més títols i tot això, també l'esport és una persona que ho practiqui, que li agradi, que a més participi en moltes coses del poble, i això sí és molt important.
De les joves promeses de Sant Andreu de la Barca, de què hauríem d'estar atents, Àlex?
A veure,
sé que són molts i a vegades dir noms i us en deixaré algun, però algun que diguis, ostres, aquest...
Tenim l'Ulisses que està molt apretant molt fort... Aquest any corre també el Julián García amb infantils per primer cop a Sant Andreu. Bueno, també tenim que veure una miqueta, jo sempre dic que Sant Andreu és on es veu on està la gent. Encara que no sigui el circuit més difícil, el més espectacular i això, és un circuit que aquí veiem realment com han entrenat aquesta pretemporada la gent i com estan, i ho veurem. Veurem qui està davant, darrere, qui està entrenant molt o poc, veure'n tot una miqueta, veure'n com està el descens aquest any.
L'any passat vam fer algunes modificacions del circuit,
sí.
Aquest any serà similar al que vam veure l'any passat?
Molt semblant, potser canviem poc, uns metres, però en un principi seria el mateix. Bueno, seria diferent perquè l'any passat, com va ploure tant el dissabte, era molt difícil el circuit i... Bueno, ara, aquests dies hem provat en sec i és molt diferent, es baixa més ràpid, és difícil, és dur i, bueno, a veure, potser fem petites cosetes, però poc.
L'any passat va ser el corredor anglès resident a França, el Jack Pierce, qui va guanyar amb un temps de 1 minut 54 segons 79 centèsimes i el segon va ser, doncs, un de casa, el Ferran Jorba.
Sí, sí, el va convidar ell i... el va convèncer ell perquè vingués a córrer a Sant Andreu i diu, mira, una vegada que convido aquest i em guanya. I a ell li hauria agradat també guanyar perquè al final agrada guanyar Sant Andreu, eh? I és com una cosa, és una carrera important i t'agrada estar amb el palmarès de la cursa.
A la categoria femenina va ser l'escocesa Ella Connolly, la guanyadora de l'edició de l'any passat, amb Lisa Bauman, que va ser segona, i la Gloria Scarsi, que va ser la tercera classificada. Per tant, vam tenir bon nivell també en categoria femenina.
En categoria femenina era un nivell molt fort i molt maco, eh? Que tenim... La Connolly no es dedica tant al descens, però tenim la Suïssa, que bueno, és una corredora que aquest any ha arribat a fer d'algun pòdium a Copa del Món també.
L'any passat gairebé 300 participants, aquest any la xifra ha de rondar...
És com tot, no,
no
sabem
fins l'últim moment, mai, no?
És molt difícil, la teoria és que se'n vagi cap a aquests números 250, una cosa així, però mai ho sabrem, això no se sap, tot compta avui en dia.
Sí, parlem del circuit, podem dir que és un circuit tècnic, dur, físic...
Bueno, no és el circuit, a veure, al final tens la muntanya que tens, no? Però jo crec que és un circuit molt ben treballat amb el que tenim aquí a Sant Andreu. Sempre hi ha descensos millors aquí a Sant Andreu, a la muntanya, però al final el descens també és important que el portem al públic. Si no tinguéssim el descens com el tenim a la zona d'arribada i això, el públic no el tindrien molt millor. Saps el que et vull dir? Que a vegades tu tens de fer un circuit perquè porti el públic, vale? I el circuit igualment. No és el més difícil, però si vols fer un bon temps tens de baixar molt, molt ràpid.
És un circuit que, evidentment, el públic pot estar pràcticament en tot el circuit, però la part més espectacular, segurament que ara em diràs, no, hi ha altres parts que també no són tant com l'arribada, però també val la pena veure-ho. Però aquesta part final, aquesta arribada, amb Sant Andreu Barca al fons, amb els salts que fan els corredors ja més experimentats, espectaculars que fan a l'arribada, vull dir, això és propi de Sant Andreu de la Barca.
Sí, és una arribada molt maca, és espectacular, que és el que agrada a la gent a vegades. Quan vols veure coses com a nivell tècnic d'una persona, no és tot allà, al final no. Veus què fi que és, però ja no hi ha les diferències grans de temps. Les diferències grans de temps estan a dalt, els contraperaltes de dalt, hi ha altres zones. Jo aconsello a tothom, tenim el circuit amb altaveus per tot arreu, o sigui, que segueixes la carrera amb els altaveus, pots seguir-la també streaming, la segona màniga, tens els temps online, pots anar pujant, i jo aconsello pujar a la sortida i anar baixant poc a poc, anar veient almenys la primera màniga, i potser la segona màniga fes un bon bocata de botifarra, una cerveseta o el que sigui, i després veure la final a baix, utilitzant la pantalla que tenim, i bueno, i donar més caliu allà tot el públic junt amb l'arribada dels últims corredors.
I escoltar els comentaris de l'speaker, del Jordi Jorba,
El Jordi Jorba,
és ja un clàssic darrerament,
Sí, sí, el Jordi estarà allà com sempre.
Jack Pierce, el guanyador de l'anterior edició, confirmat per aquesta?
Ja està confirmat, com tot, el descens, lesions i aquestes coses sempre poden passar, però en principi el cap de setmana del descens el tindrem aquí.
Alguna petició especial d'algun corredor o corredora que vulgueu que sí o sí vingui?
Estem preguntant, ajudant. Cada vegada és com tot, és més professional tot, és més difícil portar els corredors bons, perquè els corredors bons ja tenen el seu calendari, la seva preparació, i és cada vegada més difícil. Però bueno, provant està, i encara queden 3 setmanes que es pot haver si aconseguim algun corredor top també.
Doncs nosaltres anirem explicant totes les novetats de la 31a edició del descens internacional de Sant Andreu de la Barca, amb aquestes novetats, doncs, que ens ha explicat avui l'Àlex Oulego, on s'espera la presència d'un bon nombrós nombre de riders, tant en categoria masculina com en categoria femenina, una categoria femenina que l'any passat vam tenir un gran, gran, gran nivell, que esperem tornar a repetir aquest any, i en categoria masculina, doncs, figures internacionals i, com no, els de casa, que potser aquí diem sí, són de casa, però és que fora són molt valorats els de casa, Pasqual Canals, el Líbano Olego, el Jorba, els Barrachinas, González, etc.
Sí, a veure, al final és casa, sembla que una vegada un corredor...
Els de fora tenen por a venir aquí, no?
No l'he hecho bien porque son los de San Andreu los que corren aquí y ya, pero a les carreres de fora també estan davant d'aquesta gent, no? Que són corredors que són top, que tenim a nivell nacional, a nivell català, estan davant tots, vale? I això és, bueno, tenim que estar contents, tenim la carrera, tenim els de la casa, però que també estan a nivell nacional, estan a davant tots.
Què esperes d'aquest any? L'última pregunta que et faig a l'entrevista. Què esperes d'aquesta 31a edició?
Bueno, esperem que sigui una cursa més, que surti molt bé tot, i bueno, que sigui espectacular i que el públic s'ho passi genial.
El cartell ja està disponible, eh? Ja el diumenge al vespre ja veu penjar, sí, a través del compte d'Instagram del Motoclub en primícia, aquest cartell de Maxis, Gran Premio, 39a edició Sant Andreu de la Barca, dies 8 i 9 de març. I a més ja afegiu allò de des de 1994, que això ja dona solera al,
sí, sí,
l'esdeveniment
ja,
esportiu, eh?
Ja marca que ens estem fent grans tots.
També.
El Motoclub té molta tirada, perquè té des del 77 que existim i, bueno, que, bueno, jo sempre dic que som motoclub, però estem al món de la bicicleta. Les motos es van quedar una miqueta enrere amb el temps.
Fet curiós, com també un altre fet curiós, i és que Sant Andreu Barca durant tants anys segueixi i segueixi creant, doncs, nous esportistes importants del descens i també del BMX, eh?
Sí,
I que hi hagin aquestes famílies també, no?
Sí, això és el
que busquem. De la casa, eh?
Lo que tenim ganes és que segueixi això, no? I que surtin molts corredors, i com... Lo important és això, és que s'ho passin bé i disfrutin del descens.
Doncs Àlex Olvego, president del Motoclub Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé el descens i, evidentment, anirem parlant, d'aquí fins que s'acosti a la data, i com sempre, els dies 8 i 9, doncs Ràdio Sant Andreu, com sempre, hi serà ja per fer els diferents reportatges.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem conversat amb els membres de l'agrupació cultural Aigüestoses dels Gegants de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2025 celebren els seus 30 anys de vida, d'història. El nostre company Pere Joventí Balcells els ha entrevistat.
Doncs avui ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Andreu una bona representació de la colla gegantera de l'agrupació cultural Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca per parlar sobre com afronten aquests 30 anys de vida, i és que van néixer ara fa 3 dècades. Ens acompanya una bona representació des d'un nano ben petitet fins als més veterans. No sé si us podeu anar presentant. Comencem pel més petit.
Hola, jo sóc el Xavi. Sóc de les persones més joves de la colla. Vaig començar quan tenia 6 o 5 anys, el 2015-16. Vaig començar justament el pregó de la Festa Major, quan algunes figures encara no estaven molt canviades com ara. He sigut portador de l'ètnia i actualment sóc portador de la Bruixilda i el Cagacalces, i sóc un dels músics de la colla, com de valer.
Aquí hi ha el futur de la colla, però també tenim els iniciadors d'aquesta colla.
El passat. Jo sóc el Miquel, sóc un dels fundadors i primer president de l'entitat. Venim d'una escissió amb la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca, la qual vam tindre, bueno, les nostres raons per dissoldre'ns i formar l'agrupació, i que la qual, pues, vam tirar endavant i vam poder rescatar els gegants, i, bueno, i fins ara, que ho estan portant molt bé aquesta gent.
Ara entrarem en aquestes qüestions. També tenim una altra de les fundadores. Endavant.
Sí, hola, sóc la Olga, també sóc fundadora dels gegants, i també vaig estar presidenta durant molts anys, després del Miquel, que va estar al meu costat durant una temporada fins que vaig enganxar, i la veritat és que després vaig estar, pues, si compto, uns 16 anys com a cap de colla, presidenta, una mica tot. I bueno, també, pues, vosaltres direu.
Sí, sí, ara anirem parlant de tot plegat, i també tenim membres actuals de la colla.
Així és, sí, jo sóc l'Oriol, porto també un fotiment d'anys també ja a l'agrupació, vaig entrar també com el Xavi de ben petit, amb 6 o 7 anys, ja són molts anys, i sí, ara actual portador dels gegants i membre també de la Junta, també he sigut músic, i anem fent
moltes coses. I també tenim el Dani Perea, el cap de colla actual. Dani, estàs ben acompanyat avui.
Efectivament, he aconseguit que avui vingués gent molt maca, que feia temps que no vèiem, i amb qui compartirem ara una estona. Jo, com bé has dit, sóc l'actual cap de colla, i ara estava pensant, fa 10 anys ja, fa 10 anys. Jo no vaig entrar de nen, òbviament.
Passa ràpid.
Jo no vaig entrar de nen, però com molta gent a la colla, he entrat pels nens. Els meus fills són els que els gegants els criden l'atenció i vam entrar a la colla. Entres com a família i cadascú agafa el seu rol. Jo, cap de colla des del primer dia, pràcticament, i portador de l'Andreu.
Aquesta és la via d'entrada sovint a les colles geganteres, no? Ara ho comentaves, els nens són els grans fans d'aquestes grans figures i per tant doncs, sovint és la porta d'entrada. No sé si esteu d'acord, que justament és la porta d'entrada, com ara comentava el Dani Perea, els gegants doncs, atrauen a tota aquesta mainada, no?
Sí, sí, les entitats culturals, sobretot gegants, castells, diables, tot comença pels nanos, són els que s'hi fa més il·lusió. Llavors ells arrestan els pares i a la llarga pues, els crios se'n van i els pares es queden, o a vegades és l'inversa, els crios es queden i els pares se'n van, però bueno, és la forma d'entrar a una entitat cultural.
Una entitat cultural que està d'aniversari, que fa 30 anys que va començar, i justament doncs, ens podeu explicar, no? En primera persona, ara ho comentaves una mica, com va néixer aquesta agrupació cultural Aigüestoses.
Mira, va néixer a raó de que nosaltres, juntament amb un altre senyor, vam fundar la colla gegant de Sant Andreu de la Barca en l'any 95. Llavors, per discrepàncies amb el president i la seva junta, que tot era la mateixa família, llavors pues, vam agafar i vam fer una escissió de la colla i vam crear l'agrupació cultural. Llavors l'escut és l'escut que va tindre el poble quan era a la República, que és Aigüestosa de Llobregat, i agrupació pues, senzillament perquè puguem aglutinar més colles, entitats culturals dintre, no tinguin que fer paperasses, que aquest món de la cultura tenim moltes traves i sobretot són els papers. Llavors pues, amb això vam començar i al final pues, vam poder agafar la sessió dels gegants i a passar al 99, i al 99 ja vam començar a tirar endavant i ja està, fins ara.
I com sorgeix la idea de crear l'Andreu i la Quimeta? Com va anar aquest procés de naixement d'aquestes dues grans figures?
Sobretot va ser que el gegant estava molt clar que era el barquer, que és la raó de la Sant Andreu de la Barca, el barquer. Llavors pues, el barquer, aunque porti una barca amb vela, que no és el cas, és un altre tipus de barca, però bueno, representa una barca. Llavors pues, a tots els escuts venen el que és una barca amb vela, però no és això el que havia, però és el barquer. I ella, pues, buscant-li alguna cosa que tingués que lligar amb el barquer, pues vam dir, mira, aquí a la plaça Font de la Roda hi havia una bugaderia, la qual les dones anaven a fer safreig. Pues llavors vam dir, pues mira, la Quimeta pot ser això, pot ser una bugadera que la qual va anar al riu a rentar, va conèixer l'Andreu i aquí va sorgir l'amor.
I aquesta Quimeta té una cara molt especial, molt reconeguda, podríem dir, per la gent de Sant Andreu de la Barca.
Sí, exactament, és la filla d'una persona molt famosa, que va ser fundadora també, la Montse Julià, i la filla és la Neus Julià, que és la fotògrafa...
Neus Vendrell.
Neus Vendrell.
La Neus Vendrell.
Julià. Que, bueno, que té, que té aquí l'estudi de fotos, i ella era petitona, era pelroja, i llavors es va fer molta gràcia la cara, que era cara simpàtica, alegre, amb uns ulls blaus molt macos, i vam dir, hòstia, doncs ella pot ser. I li vam donar la feina al constructor que traspassés una nena de 5 anys, no, 5 no, tenia més, tenia 10. De 10 anys la traspassés quan tingués 20. I no, aquesta era la feina que va acabar fent el constructor, fer-li, doncs, això. I el gegant, bueno, el gegant va ser ben parlat de diverses persones, però com que eren polítics vam descartar-les, i al final el senyor que va fer tot el tema, que era el president de la colla, es va fer la seva cara. Com ha de dir, doncs mira, com el Donald Trump, que fa el que vol, doncs va fer el mateix. I llavors, doncs, a la cambra del temps, quan vam tindre la sessió dels gegants, el primer que vam fer, parlar amb l'Ajuntament, va ser treure-li la cara i bueno, li vam fer una cara nova. I la cara que té ara és la cara del Pere Rovira, que és l'alcalde que va estar 3 dies entre república i dictadura. Bueno, aquest senyor.
Aquestes històries, no?, que podríem dir que tenen totes les famílies geganteres, no?, però que en aquest cas doncs, és és maco, no, de veure doncs, quan l'Andreu tenia una cara d'abans, no? I ara té aquesta cara, i són aquestes peculiaritats, aquestes curiositats que de tant en tant doncs, va bé doncs, anar recordant. I no esteu pas sols en aquesta colla, també teniu una gegantona i un gegantó. Ara comentau que l'ètnia té una història també particular i especial.
Sí. Sí, sí, l'ètnia la veritat és que va sortir perquè, bueno, a la colla es van integrar un grup de persones, entre elles estava la Jasmina i la seva filla l'Anna, després va venir també un matrimoni que eren de Colòmbia, es van integrar molt bé la Nídia i el Jairo, i bueno, com que eren com una família vam dir, aviam, s'ha de fer alguna cosa, com que se sentin com més integrats, no? I llavors va sortir la idea de fer l'ètnia. Llavors l'ètnia, també la seva cara és de l'Anna Maria, la filla de la Jasmina, i el vestit que porta és el vestit típic de Colòmbia. I bueno, és una mica, jo la veritat és que hi tinc molt, de, molt, molt, molt de carinyo, perquè, bueno, és que a la colla érem com germans, tots, la veritat. I és, no sé, és una representació per mi molt maca, d'integració, de cultures i que, bueno...
Clar, al final una colla gegantera és com una gran família, passeu exacte, molts caps de setmana junts, moltes sí, hores, assajos, sí, sí, no? I es creen aquestes boniques sí, històries, no? Podríem dir.
Sí, una història molt bonica.
Hem de dir que realment l'ètnia ens pregunten per molts llocs. Molta gent colombiana la identifica. I a molts sí, pobles ens pregunten, ostres, porta el vestit de Colòmbia, i els hi expliques, i és una cosa que és molt maca i que sí, s'agraeix molt.
És molt, és molt agraïda. Sí, és molt agraïda. Per mi em porta, no sé, molta emoció, la veritat, perquè es va fer molt de carinyo tot. Amb molt amor.
Justament, doncs, també aneu per tot Catalunya representant Sant Andreu de la Barca amb aquestes figures, amb aquests gegants i amb aquests gegantons, i per tant, doncs, és bonic també, no?, que portin la història d'aquesta ciutat, aquesta ciutat multicultural arreu de Catalunya. I a part de l'ètnia, també teniu el cagacalces, no sé, aquest gegantó, aquest dimoni, d'on sorgeix també?
Bueno, aquí va ser un invent meu. Vam comprar a la colla uns capgrossos pels nanos més petits, i veient el dimoni que tenia un molt èxit, vaig dir, hòstia, per què no li posem un cos? I bueno, vaig fer-li un cos, i bueno, així les nenes que tenien, nens que tenien certa edat, una edat mitjana, doncs podien portar el cagacalces, i bueno, aquí va sortir. A banda que calces va estar la Bruixelda, que va ser la primera figura que va tindre l'agrupació, i llavors a partir d'aquí tota la canalla ha passat per la cosa bona ha sigut sempre que els noms de Calces i la Bruixelda no han sigut noms posats per la colla, sinó han sigut noms posats pels col·legis, vam anar col·legi uh-huh, per col·legi dient quin nom voleu posar en aquesta figura, i van donar opcions, i l'opció més votada va ser l'opció que es va posar.
I aquests noms ja els tenen super apresos, eh?
Sí, home, clar. Sí. Això van sortir,
saben qui són.
Van sortir de les escoles.
Sí. Saben qui són.
De votacions, i bueno, va sortir
sí,
aquí.
A Sant Andreu realment no hi ha gegants ni gegantons, sinó que hi ha l'Andreu, la Quimeta, la Bruixilda, l'Ètnia, el Cagacalces. Tenen nom, no són els gegants. Són sí, cadascú té el seu nom, una personalitat, i tots els nens del poble els coneixen, els agraden i són estimats per tothom.
Heu creat uns personatges amb una història local, uns personatges que ja, és el que dieu, sobrepassen el gegant i geganta, no? Sinó que doncs, són, com podríem dir, no?, dos santandreuencs més, no? Els sí, més alts de la ciutat, podríem dir.
Sí, totalment. Sí, sí.
Els més alts, i que porteu per tot arreu. No sé com és ballar un gegantó. Ara comentaves que has començat, entenc, amb l'ètnia vas començar.
Sí, clar, amb l'ètnia, perquè era l'únic gegantó que podia portar. Jo normalment només portava el gegantó per les cercaviles, però no començava a ballar a les places fins que el primer cop oficial que vaig començar a ballar va ser un ball del Baix, a Sant Feliu. No me'n recordo molt bé, però crec que va ser dels primers cops. O a Sant Boi de Llobregat també, un estiu, a Casablanca. Que bueno, que el recordo amb molt carinyo, perquè va ser quan vaig començar a ballar els gegants i ho recordo molt bé també.
I què sents quan entres dins la gegantona i la fas ballar?
No t'ho sabria explicar, la veritat, però bastant bé, perquè fas algo que t'agrada. Pues la veritat és que és com... No sé com explicar-t'ho, la veritat.
Al final dones vida, no?, a les figures. Entres dins i gràcies a tu doncs ballen, caminen, passegen pels carrers, no? Entenc que és molt especial.
Sí, és molt especial, la veritat, perquè és com moure una titella gegant. I la veritat és que és una afició molt, molt xula, tradicional d'aquí de Catalunya, que la veritat és que m'agrada molt.
I que la porteu per totes bandes. I l'Andreu i la Quimeta, com és ballar l'Andreu i la Quimeta? Entenc que deu ser tot un honor.
És molt maco, sí, i també ballar-los. Quan vas arreu de Catalunya, o ja de Catalunya per aquí, i la gent doncs surt al balcó quan escolta les gralles, surt a mirar, quan els fa molta gràcia també quan t'apropes amb el llegant al balcó, és molt maco, sobretot el que parlàvem abans, la cara de la mainada, la gent, és molt maco. I també una cosa que jo puc destacar, quan vas, per exemple, recordo quan vam estar el 2016 a Madrid, a Torrejón d'Ardoz, la gent ens agraïa ben anat, és a dir, et veien pel carrer i et paraven i et donaven les gràcies per haver anat. I és una cara també que és molt agraïda i molt maca.
Al final ompliu de festa i de joia a places i ciutats d'arreu del territori. No sé, amb aquests 30 anys d'història, si voleu destacar alguna curiositat, alguna anècdota, ara comentaves Torrejón d'Ardoz, alguna sortida que us hagi impressionat, que us hagi agradat, per damunt de totes. Sé que és molt difícil el que us demano, però no sé si teniu alguna per explicar.
Bueno, a la nostra època, quan jo estava president, vam sortir molt de Catalunya, vam anar a Mallorca, vam anar a la Catalunya Nord, hem estat a Aragó, València, hem estat a Sevilla,
a Bierzo,
hem estat a molts jocs, i aquests jocs és impressionant, jocs que tenen gegants, jocs que no tenen, i el que parlava abans dels gegants, que se sent quan entres dintre. Quan entres dintre no se sent res en general, entres dintre i quan te poses el gegant, te'l poses a l'ombro ja i comences a caminar, l'impressionant és veure la cara de la canalla. La canalla veu allò, un bitxo enorme que camina, que tu li estàs parlant i no mira la cara, mira la cara del gegant. Pensa que el gegant parla. I aquella cara d'innocència és indescriptible.
Realment és això, eh? Un no sent res portant el gegant especial, però veus. I realment la visió de la cara dels nens i les nenes quan miren els gegants, això ja és el que ja et dona per pagat tots els esforços que hem de
perquè
fer.
Perquè el bo que li estàs parlant, te la tens tu davant teu, i no mira a la finestreta, mira a dalt, al gegant. I llavors, clar, és aquella innocència que tenen la canalla és impagable.
La veritat és que veure els petits ballar els gegantonets també... Bueno, és que impressiona, no? Perquè jo que tinc la meva filla, que també ha sigut gegantera, que va estar amb la Bruixilda primer, amb l'ètnia també, i la veritat és que quan els veus com es mouen amb aquelles ganes i comencen a dar voltes, donar voltes, i dius, mare meva, és que és impressionant també.
S'ho passen d'allò més bé, eh? Quan surten. I sou una colla que realment no pareu, no? També ara us veiem participant de la Cavalcada de Reis, per exemple, no? Teniu un calendari festiu bastant intens, podríem dir.
Sí, la veritat és que com a colla són els gegants del poble i volem estar al poble. Llavors, no ens cenyim només a el que serien les trobades geganteres, sinó que intentem participar amb les escoles, amb entitats que ens ho demanin, amb tots els actes que pugui haver al poble, digue-li carnaval, cavalcades, tot el que pugui haver, el dinar de la gent gran, diverses actes on creiem que els gegants hi han de ser, perquè són els gegants de Sant Andreu.
Al final podríem dir que són els ambaixadors o els representants d'aquesta ciutat, no? Podríem dir que són dos personatges que engloben molt bé tota la representació que hi pugui haver, no? D'alguna manera.
Sí, de fet, quan anem pels pobles i ciutats de Catalunya, l'agrupació cultural Aigües Toses és qui va amb els gegants, però qui va són els gegants de Sant Andreu. Nosaltres ens presentem com els gegants de Sant Andreu, l'agrupació cultural Aigües Toses, però són els gegants de Sant Andreu. Per tant, realment són uns grans ambaixadors.
Són ambaixadors, sí, sí. encara que va haver-hi una persona que deia que no en el seu moment, no diré però sí, són ambaixadors.
Són els ambaixadors de, sí, de la ciutat i, com ara explicau, tenen molta història al darrere i, per tant, doncs, representen doncs, aquests trets característics d'aquesta ciutat, de Sant Andreu de la Barca. I ara la pregunta obligada que us havíem de fer avui és com esteu preparant els 30 anys, quins actes, no sé si ens podeu donar alguna exclusiva o alguna novetat respecte
podem a avançar celebració. Algunes coses. Com ho estem preparant? La veritat és que ho estem preparant amb moltes ganes. Portem ja un temps donant-li voltes que, com ho podíem fer, tenint en compte els esforços que podem fer a nivell econòmic i sobretot a nivell de socis i de mans, ja que és a dia d'avui la nostra principal mancança, les mans, però ho estem preparant amb tots els recursos que podem i li estem posant moltes ganes. Podem donar una exclusiva, i és que, bueno, entre un d'aquests actes no podem ben bé dir que és, quin és l'acte, perquè és, no està tancat, però podem donar una data, que la podeu apuntar tothom al calendari, 27 de setembre, és la data a remarcar del 30è, ja que hem decidit que sigui un acte fora de la nostra trobada tradicional del novembre.
I per tant, doncs, aquí haurem d'estar molt atents a sobre què fareu, no? Com ho celebrareu, però ja queda dita aquesta data, 27 de setembre, podríem dir que serà la celebració
de... Ho serà.
Ho serà, eh? Dels gegants, sí, de Sant Andreu de la Barca, que fan 30 anys, són 3 dècades, es diu molt ràpid, però són molts anys, els mateixos que fa doncs, la biblioteca i justament on està Ràdio Sant Andreu, que per cert també està d'aniversari, 35 anys, 5 anys més que els gegants, però que estem ben a prop i entenc que teniu un calendari de sortides extens i que no pareu, no? L'any del 30è tampoc, entenc?
Sí, aquest any tenim ja unes quantes sortides programades. Et destacaria a que anirem a Andorra, aquest any tenim previst anar a Andorra, tenim previst anar a l'Hospitalet amb els gegants d'Eus, que us recomano que quan vinguin al desembre, bueno, el 30 de novembre, aquest any és el 30, cau precisament en Sant Andreu, el dia de la trobada, que vingueu perquè són uns gegants espectaculars, els gegants d'Eus de l'Hospitalet. Estem acabant de tancar alguna altra trobada, anirem a Collbató i ara no recordo l'última que tenim de moment prevista.
No patiu, ja la recuperarem, us anirem preguntant, us anirem fent un seguiment, òbviament, de tot aquest 30è aniversari, però bé, en qualsevol cas ja queda dita aquesta data, 27 de setembre, perquè tothom la pugui anotar. I bé, ara comentàveu que us falten mans, això crec que és un tret característic de moltes colles geganteres, malauradament. Com podem fer per animar a la gent a participar de la colla gegantera? Què necessiteu?
Bueno, jo crec que si algú s'ha escoltat l'entrevista sencera, amb tot el que m'ha explicat i tot el que representa i tot el que es viu, jo crec que hauria de ser suficient perquè la gent s'animés a venir. Però què més es pot afegir a això? Podríem afegir el germanor que es crea, el que hem dit, som una família, ens trobem, bueno, passes moltes hores amb aquesta gent, acabes fent molts vincles i sobretot doncs per establir relacions d'amistat i doncs és molt bé, sobretot per les famílies amb canalla. Animo a que la gent s'apunti, sobretot i ja no només a veure com ballen els gegants, a que es posin sota d'un gegant i que experimentin la sensació aquesta que parlaven de veure a un nen emocionat quan li parla el gegant, que s'animi la gent.
I qui no s'hi vegui en cor, sempre li quedarà poder-se posar a fer músic, que també pot ser graier, pot ser tabaler, que és una altra, o simplement col·laborar i participar d'acompanyar la colla, formar part i germanor amb tots nosaltres. Ja fa anys que Miquel va crear la Bruixilda, tenim l'Ènia de cara als petits, farà ja 5 anys que vam inaugurar una nova Bruixilda i vam adaptar el cagacalces a una mida de nanos i nanes més joves amb una edat més gran que ja no començaven a portar els gegants, però no podien portar per mida els gegantons, de manera que tenim coberta tota la gamma d'edats, que tothom pot ser portador, anar aprenent i anar fent passos. Hi ha gent a la colla que ha portat l'ètnia i a dia d'avui està portant l'Andreu o la Quimeta. I això és molt maco.
És el procés natural, podríem dir. Crec que el més petitó volia dir alguna cosa.
Que jo crec que ser músic és una de les millors opcions, perquè a part de que no portes gegants, tu ets la persona que fa la música perquè ells mateixos ballin. La veritat és que és una... És, si tu ets músic, experimentes com... Mira, toques el tabal o la gralla i és tu que li dona vida a que ballin els gegants, i jo ho veig molt bé, la veritat.
Que, de fet, sense la música, els gegants serien una mica més avorrits.
Seria com tot més avorrit, sí.
I, de fet, ara, justament, aquesta darrera Festa Major d'hivern vau fer una col·laboració molt interessant amb l'Escola Municipal de Música i Dansa, i Dani va quedar impressionant, eh? Realment, va ser maco veure-ho.
Va quedar impressionant, i repetirem i farem coses, perquè, realment, una de les coses que hem comentat sempre que ha volgut tenir l'entitat és ser presents al poble, col·laborar amb altres entitats i col·laborar amb tot el que sigui cultura a Sant Andreu. Per tant, oberts a tot, aquesta col·laboració va ser impressionant, i repetirem, tenim previst repetir amb l'Escola de Música perquè va quedar impressionant, com bé dius.
Doncs estarem pendents d'aquesta col·laboració que hi ha entre aquestes dues entitats, i per acabar, no sé si podem fer una ronda en explicant una mica i per tancar què representa per vosaltres l'Andreu i la Quimeta i aquesta colla gegantera tan especial.
Per mi representa com una de les majors o de les millors entitats de la Festa Major del poble, perquè representa molt bé la història que té darrere cada figura, perquè la veritat és que veig com que cada figura té la seva història i és com una representació del poble explicada en unes figures que es fan ballar pel poble, com poden ser els gegants, i ho veig molt bé, la veritat, perquè té molta història darrere i perquè representi molt el poble, perquè aquestes figures vagin a passejar per altres pobles de la regió. Així van compartint la seva entitat per tot el món.
Bueno, per als gegants realment és que és l'ànima de la festa. No volem un poble a Catalunya que no hi hagi una Festa Major que no participi un gegant, i si aquell poble no en té de gegants, anirà a buscar gegants al poble del costat, però una Festa Major sense gegants és una festa sense ànima.
Sí, jo estic d'acord. Els gegants són una figura molt, 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 per mi, icònica, no? Aquí als pobles, vull dir, és que no sé, jo tampoc, no és que no sabria veure una Festa Major sense gegants, i jo, per mi, la veritat és que els gegants són, no sé, és com si fossin els meus fills, me'ls estimo així, no puc dir-ho d'una altra manera, perquè, bueno,
amb tants anys te'ls estimes,
sí,
molt, eh?
És que sí, emociona.
Doncs m'agrada que transmetis aquesta estima pels gegants, perquè realment, doncs, és molt bonica, i al final, doncs, és veritat, acaben sent molt especials, i sobretot si els has tu viscut des de dins, no?
Sí.
Perquè per la ciutat són importants, però pels qui els hi doneu vida, els feu anar, els mimeu i els cuideu,
te'ls acabes estimant molt,
sí,
més, també.
Molt.
Sí. Sí, jo és el que penso. Si ja des de fora la gent del poble es veu especials, quan els veus des de dins, quan estàs treballant setmana a setmana, quan estàs cada dos per tres pensant en coses pels gegants, te'ls estimes encara més, perquè acaben estant presents al teu dia a dia la majoria de les vegades. I representen moltíssim, i ja no només el poble, t'acaben representant a tu i tot, perquè acabes dedicant una part important de la teva vida i el teu temps a aquestes figures tan grans i tan estimades.
Doncs, Dani, per tancar doncs, aquesta ronda i aquesta entrevista...
Doncs jo com subscric tot el que han dit, però jo el que diria és que l'Andreu i la Quimeta tenen un conte. L'Andreu i la Quimeta tenen una cançó. L'Andreu i la Quimeta tenen una obra de teatre i han participat en una obra de teatre.
Una sardana.
I una sardana. Per tant... Què són per mi? No, què són els gegants per nosaltres? Són tot això, que van molt més enllà de ser uns simples gegants. Són l'Andreu i la Quimeta.
Molt ben resumit i molt ben explicat. Espero que, doncs, arribi aquesta emoció als nostres oients. Són 30 anys de gegants, i avui, doncs, ens ha visitat a l'estudi de Ràdio Sant Andreu una bona representació d'aquesta colla, d'aquest passat, d'aquest present i d'aquest futur d'aquesta agrupació amb aquests magnífics gegants. Moltíssimes gràcies per haver vingut als estudis i per molts anys.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. A vosaltres.
Gràcies per haver-nos convidat, òbviament.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest dijous celebràvem el Dia Mundial de la Ràdio. Hem sortit al carrer per copsar l'opinió dels santandroencs i les santandroenques que ens han parlat sobre la ràdio.
Estic preguntant, ara que arriba el Dia Mundial de la Ràdio, amb una mica com et relaciones amb aquest mitjà de comunicació?
Bé, bueno, a casa s'escolta molta ràdio, molta música, però de tota la vida. És a dir, que per nosaltres la ràdio sí és important.
I és un mitjà que sempre és imprescindible, per exemple, en quin moment del dia?
Doncs quan vaig en cotxe, sempre. I a casa, si, no sé, estàs fent coses per casa i la ràdio posada. I bueno, el meu marit porta tot el dia els cascos, és a dir que sí.
Què té la ràdio que la fa diferent, per exemple, dels altres mitjans?
Ai, no sé, jo la trobo molt propera, molt... no sé, m'agrada.
Hi ha algun programa especial o que t'hagi agradat al llarg dels anys?
Sí, bueno, escolto molt RAC1. M'agrada el Basté, no sé, i bueno, la competència. Sí que és veritat, i em fa vergonya dir-ho, però sempre tens sintonitzat el mateix tipus de cadena i m'agrada escoltar ràdio en general.
Bueno, ara actualment sí que és veritat que hi ha molts medis de comunicació, però antigament era la base principal. Llavors jo me'n recordo de moltes històries amb els meus pares quan m'explicaven que a través de la ràdio s'assabentaven de moltíssimes coses. Bueno, és una mica també com un record.
I ara l'escoltes? Tens algun programa preferit?
Bueno, sí, sempre l'escolto i gairebé sempre al cotxe. És el primer que faig quan em poso al cotxe. I, bueno, normalment és música. O Europa FM, Cadena 100, coses així.
Sí, l'utilitzes una mica com per desconnectar i conduir.
Sí, és per desconnectar i que m'ajudi a fer el viatge bé. Ja està.
I de Ràdio Sant Andreu vas veient algunes coses per internet, per xarxes socials?
Vaig veient algunes coses per internet. M'assabento de moltes coses que passen al poble per això.
Cada dia. Forma part del dia a dia de qualsevol casa i sobretot quan vas en cotxe, doncs és el primer que poses, no? Sí, sí.
Sí, que la ràdio no desapareix.
No, mai, mai. Desapareix abans la tele que no passa ràdio a casa.
Que molts pronosticaven que quan aparegués la tele desapareixia la ràdio, però no.
No, jo ja tinc una edat i he conviscut amb dues coses i la ràdio és primordial.
Hi ha algun programa que en especial t'agradi o ets més musical?
A mi, per exemple, m'agrada molt la competència de RAC1 o el Búnquer, també m'agrada molt. M'agrada escoltar coses divertides, sobretot quan vaig al cotxe em fa gràcia aquests programes perquè pots riure, no? I, bueno, t'afeten les notícies d'una manera que et distreu. Però, clar, també la música, evidentment, no? I els informatius, per suposat. Depèn de quin. No tinc preferències per cap informatiu.
Sí, escolto la ràdio, però sobretot ràdio, els 40 Clàssics, el 40, Europa FM i Flashback.
Si ets musical, la tope.
Sí, bueno, normalment la porto al cotxe. A vegades quan surto a córrer em poso els auriculars, però no em poso música, em poso la ràdio.
Yo la ràdio lo vivo poco, porque con el rollo de la tele y nietos y tal, pero vamos, que me encanta que esté, ¿eh?
O sea que de tanto en tanto la vas escuchando.
Sí, y a veces las noticias que dan del ayuntamiento, los avisos y tal, sí, sí.
¿Te informas a través de la radio?
Sí, sí, lo básico, ¿eh? Porque no soy de estar todos los días con la radio como antes, que come mucho tiempo la tele, pero sí, lo básico sí, ¿eh?
Pero eso que decían que con la tele moriría la televisión no ha sido verdad.
No, no es verdad, no es verdad. La ràdio sempre serà la ràdio, hombre. Hombre, és la vida del pueblo, ¿eh?
Doncs una mica, com vius el tema ràdio? L'escoltes?
Sí, tens... Escolto Ràdio Marca, que m'agrada molt l'esport.
O sigui, el tema esportiu és el que et porta a escoltar la ràdio.
Sí, pel matí. I també la política m'agrada, si l'escolto. La música no. Algun programa de salut, també. Jo vaig viure a Irlanda un temps i jo escoltava la ràdio allà i era igual d'interessant que aquí. És que era...
S'ha d'anar escoltant la ràdio, eh?
Sí, la ràdio, el podcast, la televisió, què més n'hi ha? Qualsevol medi que serveixi per informar-te, important.
I Ràdio Sant Andreu l'escolteu? Sí, teniu algun problema?
Interessa, de lo que se fa, de les festes que n'hi ha, de la programació, de qualsevol, com es diu? És de veniment, no es diu?
Pues moltes gràcies.
L'escolto quan vaig a... surto a córrer, vale. Superimportant.
Per anar motivada.
Sí, total. No, no morirà mai, segur.
La ràdio, escucho todas las radios, sí.
¿Y que os gusta algún programa en concreto, algún tipo de información, música?
Deportes, mayormente. Noticia, uno se harta de ver noticias y esas noticias te atiborran de siempre lo mismo y cansa un poco. Entonces, deporte y lo que es pues noticias locales, como dice mi mujer, sí, nos interesa saber lo que hay por aquí.
Yo tengo una radio pequeña, entonces con la radio.
Tú estás con la radio tradicional.
Sí, exactamente, ahora la de siempre, sí.
Pero eso que decían que la radio iba a morir, porque tal, no está muriendo.
Va, no, ni mucho menos. Yo en cuanto pueda voy en el coche, siempre pongo la radio.
Bueno, más bien música y algún poquitín las noticias. Y a veces aquí también, la cojo.
¿También escucháis Radio Sant Andreu?
Sí, sí, es tanto. Sí, digamos por las mañanas, cuando hay atasco para ir a Barcelona... Sí, sí.
Es el momento.
Exacto.
¿Y tú també?
Sí, també, perquè normalment vamos los dos, o sea que...
Opinions al voltant del Dia Mundial de la Ràdio que es va celebrar aquest dijous. Ràdio Sant Andreu, que celebrarà els seus 35 anys d'història el 19 d'abril d'aquest any 2025. Fem 35 anys d'història de Ràdio Sant Andreu, fundada el 19 d'abril de l'any 1990, quan va començar les primeres emissions en directe de Ràdio Sant Andreu. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com. Tornem dilluns.